Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Molt bon dia, Benicarlo. Ja estem a dimarts, dia 25 de març, són les 11 del matí i arrencarem coneixent tota l'actualitat en els nostres informatius de la mà de Clàudia Cozar, com cada dia. I quedeu-vos molt pendents perquè acabarem l'informatiu amb molta música, ja que tenim un concert especial de Setmana Santa que arriba a Benicarlo. Òscar París avui ens portarà l'autor Vicent Sanz per parlar-nos del seu nou llibre Una força cega. Silvia Serrano avui ens parlarà sobre nutrició i fertilitat. I acabarem el dia a Joan Ferreres Nos, que ens parlarà sobre la peste bubònica a la seva secció. I farem una xicoteta comparativa a l'última pandèmia que vam viure en les nostres carns. Això és tot el que vos tenim preparat per aquest matí, molt especial. Així que doneu-nos un minutet perquè ja de ja nosaltres arrenquem.
Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercadell. Entrades a 5 euros a partir de l'1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló. El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló.
Escolta els continguts de l'emissora a la nostra web, radiobenicarló.org, o a través de la nostra aplicació, disponible a Play Store per als dispositius amb sistema operatiu Android. Ràdio Benicarló, som la teua veu.
L'informatiu amb Clàudia Cozar.
Són les 11 i 4 minuts i ja tenim aquí a Clàudia Cozar amb totes les notícies per al dia d'avui. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, Ana. Bon dia, Benicarló. Comencem amb tota l'actualitat. Bon dia, Benicarló. Són les 11 del matí. Comencem el dia repassant les notícies més destacades del nostre municipi. I arrencarem primer, com sempre, amb els titulars. Benicarló impulsa la formació per a millorar l'ocupabilitat amb una àmplia oferta de cursos. La unitat canina de la policia de Benicarló participa en una exhibició a Castelló en el marc de les festes de la Magdalena. 10 empreses se presenten al contracte de licitació de la piscina. La Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament de Benicarló milloraran les oportunitats dels nostres futbolistes amb la construcció del nou camp municipal de futbol. L'àrea de cultura de l'Ajuntament de Benicarló convida la ciutadania a participar en família a un nou taller denominat La Lluna i la Mar. El director general de Costes visita les obres del nou passeig de la platja del Morrongo. En les notícies de proximitat, l'Ajuntament de Càlig ha iniciat les feines d'adequació del pont del barranc de Pàndols i en les notícies culturals, el millor gospel internacional sonarà a Benicarló aquesta Setmana Santa. En quant a l'horatge, ara mateix estem a 14,2 graus. Les mínimes aquesta matinada han arribat als 8,4 i les màximes estaran en el dia d'avui previstes en 14,5 graus. Tenim una humitat del 73% i el vent bufa a 8 km per hora, amb un màxim que tindrem avui de 13 km per hora. Així, també, en quant a les pluges, no tindrem probabilitats de precipitacions a Ses Benicarlandos en el dia d'avui. I en quant a la farmàcia de Guàrdia, disponible en el nostre municipi, és la farmàcia Cid, ubicada al carrer Sant Joan, número 33. El seu telèfon de contacte és el 964 47 07 48. I ara si passem amb l'actualitat.
L'informatiu amb Clàudia Cózar.
L'Ajuntament de Benicarló, en col·laboració amb la Diputació de Castelló, la Conselleria d'Agricultura i el Centre de Turisme de Castelló, ha publicat l'oferta formativa pel primer semestre de 2025. Els cursos estan dirigits tant a persones desocupades o que volen millorar la seva ocupabilitat com a persones emprenedores i empreses. Sònia Foix és la regidora de Promoció Econòmica.
Des de l'Ajuntament de Benicarló continuem apostant per la formació com a ferramenta clau per a millorar l'ocupabilitat de la ciutadania. Per això hem dissenyat una oferta de cursos adaptada a les necessitats actuals del mercat laboral, amb formacions en àmbits tan diversos com la logística, la manipulació d'aliments, la intel·ligència artificial aplicada al sector agroalimentari o l'estratègia digital en xarxes socials.
Pel que fa a la formació dirigida a persones emprenedores i empreses, destaquen un taller d'anàlisi de perills i punts crítics de control aplicat a la restauració, una jornada d'intel·ligència artificial aplicada al sector agroalimentari i turístic i un taller sobre posicionament en xarxes socials com Instagram o TikTok. La regidora de Promoció Econòmica subratja la importància d'aquesta iniciativa.
Estos cursos estan pensats tant per a persones que busquen treball com per a aquelles que volen millorar les seues competències i créixer professionalment. La nostra prioritat és donar oportunitats reals d'inserció laboral i facilitar que les persones participants adquirisquen ferramentes útils i pràctiques per al seu futur.
Les places per cursos són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció. Les persones interessades poden trobar tota la informació i formalitzar la seva inscripció a través del web municipal benicarlo.org. La policia local de Benicarló ha participat en l'exhibició d'unitats canines organitzada a Castelló amb motiu de les festes de la Magdalena. La demostració ha comptat amb la presència de diferents cossos policials de la Comunitat Valenciana que disposen d'aquest servei especialitzat. Els gossos de les unitats canines estan ensinistrats per a diferents funcions, com ara la detecció de substàncies estupefaents, la localització i el rescat de persones o altres tasques relacionades amb la seguretat ciutadana. En el cas de Benicarló, la unitat canina se centra principalment en la detecció de drogues i col·labora en dispositius preventius i operatius de vigilància. En la jornada han participat unitats canines de Castelló, Benicarló, Vinaròs, Onda, Torrent, Alaquàs, Oriola i Nàquera, que han oferit demostracions de les seues habilitats i tècniques de treball. I per a donar una dada, durant l'any 2024, la policia local de Benicarló ha interposat un total de 88 denúncies per consum o possessió de drogues, una xifra que suposa un increment del 25% respecte a les 70 denúncies registrades l'any 2023. Aquestes actuacions formen part del treball continuat de prevenció i control en què la unitat canina juga un paper fonamental. El regidor de Contractació Álvaro París, el regidor d'Esports Enrique Besalduc i el regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcaldia Juan Pascual Sorlí han explicat en roda de premsa la situació actual de la licitació de la gestió de la piscina, una licitació a la qual s'han presentat 10 empreses i que ha estat qualificada com un èxit per part de l'equip de govern després de les dues licitacions fallides anteriors. Juan Pascual Sorlí és el regidor d'Urbanisme.
En esta ocasió, pues, els tècnics de ports i també de contractació hauran de veure quina d'aquestes empreses és la que presenta una millor oferta de cara a gestionar en prestació de serveis. O sigui, la gestió la portarà l'Ajuntament, la gestió serà de l'Ajuntament, i a partir d'ahir l'empresa de serveis és la que tindrà que posar, pues, tot el personal per poder donar el servei a tot el poble.
L'obertura de la piscina s'anà retardant per la complicació de la licitació, així com haver d'escollir entre 10 empreses diferents per atorgar la prestació del servei. Desenvolupa Enrique Besalduc, regidor d'Esports.
És una situació bastant complicada perquè ahí entren Deports, Contractació, Tesoreria, Hacienda, Mig Ambient, pràcticament entren que hi ha tots els departaments, Urbanisme, entre tots els departaments de l'Ajuntament. Entonces, el que ha dit Álvaro, s'ha de coordinar i és una situació molt complicada. A mi també m'agradaria ficar en valor, bueno, de totes maneres, de la part política. Nosaltres hem treballat tots els dies en el tema de la piscina perquè que sigui el més ràpid possible una realitat que estigui oberta, però a mi m'agradaria ficar en valor la faena dels tècnics de l'Ajuntament.
Sorlí ha afegit que les obres de reforma de la piscina estan en la seva fase final i que s'estan executant les últimes millores derivades dels efectes de la dana. Finalment, ahir va tindre joc la primera mesa de contractació per a començar el procés d'adjudicació. La secretària general del PSPP-PSOE, Diana Morant, ha assistit a l'entrega dels guardons pel Mirable Pecho Abierto, organitzats pel PSPP-PSOE de Castelló i entregats a Benicarló, que premien la lluita per la igualtat de col·lectius i persones individuals. Precisament Morant ha posat en valor la lluita permanent per la igualtat per a celebrar tot el que s'ha aconseguit i d'igual forma continuant reivindicant millores.
Per a nosaltres, lluitar per la igualtat entre les dones i els homes forma part de l'ADN no sols del Partit Socialista, sinó també de la societat i de la pròpia democràcia. Vam haver de suspendre esta entrega de premis que celebrem així a Benicarló per un tema de meteorològic, però ho hem reprès, perquè, com dic, per a nosaltres és molt important que no caiga de l'agenda ni social ni del partit, sobretot de l'agenda política, la lluita permanent per la igualtat, per a celebrar tot el que hem recorregut socialment, però també per a seguir reivindicant millores.
Pel que respecta als premis pel Mirar Pecho Abierto, en la categoria individual, el reconeixement ha recaigut en Malú Blasco Querol per la seva destacada trajectòria en defensa dels drets de les dones i la igualtat. El jurat ha valorat la trajectòria de Blasco com a militant de base i regidora del PSPP a Morella, erigint-se com una figura clau en la lluita per la igualtat de gènere a la comarca amb l'impuls d'iniciatives com el Pla d'Igualtat Municipal i la seva col·laboració activa amb el grup de dones d'esports i altres col·lectius feministes. En la categoria col·lectiva, el PSPP de Castelló ha premiat a l'associació cultural Menades d'Irta de Peníscola per la seva intensa trajectòria en defensa dels drets de les dones i la igualtat. Creada en 2012 per Ruth Castell i Balma Bengochea, esta entitat va néixer amb l'objectiu de promoure el benestar femení a través de la dansa del ventre i la sororitat. A més, han impulsat tallers de feminisme i conferències sobre violència obstètrica, maternitat i igualtat. Amb figures com Lorena Moncholí, Pat Merino i Anna de Miguel. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló convida la ciutadania a participar en família a un nou taller denominat La Lluna i la Mar. Tindrà joc en el Museu dels Mariners i els més menuts aprendran com la lluna, la terra i el sol influeixen en les marees. Un taller dinàmic per a xicotets i grans on s'exploraran els conceptes de marea viva i morta, plena mar i baixa mar i les fases de la lluna. L'esdeveniment se desenvoluparà dissabte que ve, 29 de març, a les 5:30 de la vesprada. El taller a partir de 4 anys i tota la informació la podeu trobar a benicarlo.org. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha visitat, al costat de l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, l'espai que serà objecte de l'actuació, que compta amb una inversió per part de la institució provincial de quasi 500.000 euros, el nou camp de futbol municipal. La visita també ha comptat amb l'assistència dels vicepresidents Héctor Folgado i Andrés Martínez i el diputat d'Esports, Ivan Sánchez. Este nou camp de futbol ampliarà les instal·lacions esportives situades en el camp de futbol municipal, que resultaven insuficients per a les necessitats que Benicarló té en l'actualitat. Marta Barrachina és la presidenta de la Diputació de Castelló.
Una ciutat com Benicarló no podia estar només en un camp de futbol i bueno, era important que treballàrem conjuntament l'Ajuntament i la Diputació per atraure aquest projecte endavant, en el que d'ací uns mesos serà una realitat i més de 300 xiquets i xiquetes, perquè també hi ha molt de futbol femení, sí. Hi ha que ressaltar-lo així, podran vindre a este espai a jugar i a fer-li de reforç al camp que ja existia, i a més una instal·lació que l'Ajuntament ha preparat no només per a la pràctica del futbol, també és una instal·lació en la que l'Ajuntament vol, jo agraïs que aquest detall, que estigui oberta a la resta de la ciutadania, perquè quan no hi hagi futbol la puguin gastar per a una altra cosa.
El pressupost total per a la construcció del nou camp de futbol ascendix a 605.064 euros, dels quals 599.000 és aporta a la Diputació de Castelló. El muntant restant l'aporta a l'Ajuntament de Benicarló. El director general de Costes, Ports i Aeroports, Marc García, ha visitat Benicarló per comprovar l'evolució de les obres de construcció del nou passeig sobre la platja del Morrongo. García ha pogut constatar el bon ritme de les obres, que segons les previsions de la conselleria estaran finalitzades a finals de juny. Durant la visita, l'alcalde Juan Macerdà ha destacat la importància d'este nou passeig per a la ciutat i ha agraït l'aposta de la conselleria per fer realitat un projecte llargament esperat. Per la seva banda, el director general de Costes ha remarcat la voluntat del Consell de potenciar la integració entre esports i les ciutats. Les obres ja superen el 50% d'execució. A més, en el marc d'esta visita, el director general ha anunciat que el port de Benicarló serà un dels 7 de la Comunitat Valenciana on s'instal·laran plaques fotovoltaiques per garantir la sostenibilitat energètica. En concret, així a Benicarló tindrem 175 plaques al port amb l'objectiu de fer-lo autosuficient des del punt de vista energètic. El magatzem de la Mar de Benicarló ha acollit la iniciativa Elabora en Ruta, un cicle de fòrums d'ocupació impulsat pel Servei Valencià d'Ocupació, que té com a objectiu acostar les oportunitats laborals a tot el territori valencià. S'ha de dir que Benicarló ha sigut en este 2025 la primera seu de la província de Castelló que ha rebut este esdeveniment. Una de les activitats que més interès ha despertat entre els candidats i candidates participants és la Marató d'Entrevistes, un espai destinat a realitzar trobades de treball de 15 minuts que servisquen per establir un primer contacte cara a cara entre empreses i persones en cerca d'ocupació. Marisa Mezquita és la directora general de Labora.
Des del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el que volem és apropar a tots els usuaris, no?, de les oficines d'ocupació i possibilitar una intermediació laboral tan important a dia d'avui, que és aquesta cassació de l'oferta i la demanda, és a dir, donar a les empreses allò que necessiten, el perfil professional que necessiten, el millor perfil professional que necessiten, i nosaltres avui, així, en aquesta instal·lació, se va a dur a terme per aquesta mini-marató, no?, d'entrevistes.
La regidora de Promoció Econòmica, Sònia Foix, destaca la importància d'esta gran oportunitat pel nostre municipi.
Des de la regidoria de Promoció Econòmica impulsem una vegada més aquesta formació, aquesta ocupabilitat, aquesta empleabilitat per a tots els ciutadans de Benicarló i, com bé ha dit la directora, per a la comarca del nord, sobretot de Castelló, i bé, pues a disfrutar tots del fòrum i que siga molt, molt important per a nosaltres.
A més, de manera simultània s'han realitzat conferències, taules redones, tallers destinats a millorar el procés de cerca d'ocupació dels candidats i candidates. Per la seva part, l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà, apunta que Benicarló és un municipi amb moltes oportunitats.
És una aposta més per la formació i l'empleo, sobretot a la nostra ciutat. Jo penso que tenim una ciutat amb moltes probabilitats, moltes possibilitats de tirar per avant. És obrir la porta a que totes aquestes persones puguen tindre les seues entrevistes i puguen accedir pues a un lloc de treball en condicions, no?
Les persones assistents també han pogut visitar la zona d'estants informatius, en la qual diverses entitats han donat orientació laboral, formativa i proporcionat informació sobre les seues activitats.
Notícies del Maestrat.
L'Ajuntament de Càlig ha posat en marxa les feines de millora del pont del barranc de Pàndols, ubicat al camí vell de Benicarló. Recordem que la infraestructura va patir alguns desperfectes a motiu de les pluges torrencials que van caure l'any passat, en especial amb la dana d'octubre. I des de llavors, l'Ajuntament ha treballat per aconseguir el finançament necessari per a poder executar les obres de reparació. El regidor d'Obres i Urbanisme, Raül Anglès, explica en què consisteixen aquestes obres.
Les actuacions de millora consistiran principalment en l'execució de murs de formigó de contenció del terreny, cunetes de seguretat de formigó i l'adequació de talussos que donen al barranc. A més, s'instal·larà una barrera metàl·lica a cada costat del pont per augmentar la seguretat i senyalització de trànsit.
Per acabar, Anglès comentava que mentre duren les obres al pont del barranc de Pàndols, al camí vell de Benicarló, cal circular amb prudència i, sobretot, atendre senyals de trànsit i les indicacions dels operaris.
Ràdio Benicarló. Cultura.
Benicarló es prepara per a una Setmana Santa plena d'activitats amb una proposta musical de primer nivell, el concert de Gospel Factory, un dels cors de gospel més prestigiosos d'Europa, format per cantants de més de 20 països. L'actuació tindrà lloc el pròxim 19 d'abril a les 7 de la vesprada a l'Auditori Pedro Mercader, amb entrades a un preu simbòlic de 5 euros. Imma Calvet és la regidora de Turisme.
Esta Setmana Santa a Benicarló volem aprofitar l'afluència de visitants per a oferir una programació cultural de qualitat i que siga atractiva per a tots els públics. Per això hem organitzat un concert de gospel, que és una formació internacional de primer nivell, en una època en què Benicarló és un destí de referència pels que busquen cultura, tradició i bona música.
Gospel Factory és una formació referent en el panorama musical internacional que fusiona l'essència del gospel amb sonoritats modernes i una posada en escena vibrant. Els seus integrants han col·laborat amb artistes de renom mundial i han actuat en escenaris de gran prestigi. Les entrades pel concert es posaran a la venda a partir de l'1 d'abril i es podran adquirir en línia a través dels portals www.benicarlo.org i www.benicarlo.travel.
Radio Benicarló, noticias.
Seguim a Ràdio Benicarló al nostre temps d'entrevistes i anem a parlar d'un sector realment important ací a Benicarló, un sector que és des que més aporta, des més importants també que tenim dins el que és la comarca i diria la província, i com comentàvem fora de micros, dels més o el més estable en el temps. Estem parlant de la indústria i avui anem a apropar-nos una miqueta més al nostre polígon i per a parlar del nostre polígon, dels beneficis que reporta, de les millores que se volen implementar i una miqueta posar-nos en context de com funciona. Tenim així algunes persones, veus expertes, que crec que ens podem posar en context de forma ideal. Primerament tenim a Martín Ribes, que és el president de l'EGM Abastos Collet d'ací de Benicarló. Martín, bon dia, què tal?
Hola, bon dia a tots.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló. Laura Carmona, gerent de l'EGM Abastos Collet de Benicarló. Laura, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, Clàudia, bon dia, gràcies per la invitació.
Estem encantats de tindre't així a Ràdio Benicarló i com sabem que l'EGM fa una estreta col·laboració a l'Ajuntament de Benicarló, com no podia ser d'altra manera, tenint amb nosaltres a la regidora de promoció econòmica, Sònia Foix. Senyora Foix, bon dia, com està?
Hola, bon dia, molt bé.
Estem encantats de tindre la CIA de Ràdio Benicarló per a parlar d'un sector realment important, el sector de la indústria ací al nostre municipi. Per a posar-nos una miqueta en context, senyor Ribes, m'agradaria preguntar-li què és l'EGM a Bastos Collets.
L'EGM és una figura jurídica en el, com se dedica a lo que és la modernització dels polígonos i les zones industrials. És empresa gestora i modernitzadora d'àrees industrials. Vull dir, quan vas començar l'EGM aquí a Benicarló, va ser en el 21, el que vaig veure d'interessant, vull dir, perquè nosaltres ja perteneixem a lo que era la zona industrial d'Abastos, per lo que és l'empresa pròpia, el de Cafés Bo, però el que sí que hi havia una sèrie d'inquietuds en quant a millora de lo que és la nostra zona d'Abastos i la zona industrial de Collet. Ens van vindre, a proposta de l'Ajuntament i del Plan Labora, ens van explicar què és el que era l'EGM. En principi ja puc dir que tots els que estaven en aquell moment no tenien ben clar en què consistia, però conforme anàvem parlant i anàvem mantenint reunions, vam veure que sí, que tenia tot el sentit del món en quant a unificar totes les idees dels membres de les zones industrials, que en este cas que formarien part de la futura EGM, per tindre un interlocutor vàlid a l'hora de parlar en les administracions públiques, no? És a dir, el problema que tenen la majoria de associacions no constituïdes, és a dir, que quan tu vols fer alguna cosa, has de fer-lo de caràcter individual, en la qual entropeses en molts de problemes perquè és molt costós i molt farragós. I, sin embargo, el que té l'EGM com a cosa bona és que t'obliga a tindre una gerència professional que forma part de les mateixes bases de l'EGM. Esta gerència professional el que obliga és que, d'alguna manera, descarrega els membres de l'entitat i traslada tota aquesta gestió de habitual de lo que seria una associació en un professional que s'encarregue de fer aquestes labors. En lo qual només hi ha un interlocutor. Quan l'Ajuntament, dic l'Ajuntament perquè estem aquí ara en Sònia, no? Però qualsevol administració pública o inclús el que és la GEME té que relacionar-se amb les administracions públiques, només hi ha un interlocutor que represente a tot el que és, en este cas, la EGM. Té moltíssimes avantatges. Sí que és cert que és una cosa que costa molt i quan més fluida és la relació entre l'AGM i l'Ajuntament, les millores són exponencials. Vull dir, estem en un impàs que ens ha costat arrencar, però entenc que ja està consolidada, anem a més, inclús, bueno, ja s'ha comentat aquí, el fet que estiguen ja fent uns pressupostos importants vàlids per l'AGM ja ho confirmen, no? I no ens oblidem que el que és el sector industrial en Benicarló o en qualsevol altra ciutat és un sector molt estable en el temps, com tu bé comentaves antes, Clàudia, que permetís donar una estabilitat tant a la població com a la ciutat en si, que a més aporta encara més millores. I si tu tens una bona zona industrial en una gran activitat, faràs que tingues més transports, més punts logístics, probablement vindrà més gent que al final generarà més ingressos i molts beneficiarem tot el que és la comarca. Este és l'objectiu primer de l'AEG.
Al fil del que comentava Martín, senyora Foix, com s'efectua aquesta relació, aquesta col·laboració entre l'Ajuntament i l'AEGM? La veritat és que és un recurs molt, molt important, molt avantatge i molt còmode també per a que tots els que estan al polígon se senten representants, que ja bastant tenen amb dirigir les seues empreses, ja que amb l'EGM és com que facilita una miqueta aquesta comunicació. Com s'estableix la col·laboració?
Sí, així és. Bé, doncs des de l'Ajuntament tenim constituïda una comissió de seguiment en la qual ens reunim pues, cada dos mesos i ahí és quan els representants de la EGM junten la seva gerent, en Laura, ens proposen tot allò que creuen que s'ha de millorar en el polígon, en les seues dependències. Sí que bueno, la comunicació és molt fluida. Des de que vam arribar vam fer aquesta constitució de la comissió i a partir d'ahir pues, igualment en les reunions que també la GM en este cas fa de junta i en les assemblees, pues bueno, participem de manera molt fluida, que porte a terme pues el poder realitzar totes aquestes millores que tenim ara en dansa.
Recorde que una entrevista que varen fer, senyora Foix, li preguntàvem sobre la promoció econòmica, que ens va explicar molt bé en què consistia, perquè dèiem que era un terme una miqueta abstracte. Per a aquesta promoció econòmica de Benicarló, al fil del que estàvem parlant, com contribueix la indústria, com beneficia la indústria la promoció econòmica del municipi?
Clar, anem a veure, com bé dius, Clàudia, ja ho han comentat en alguna ocasió, que des de les àrees de promoció econòmica, bueno, pareixia, no?, pues que era, quan dius, la regidoria de promoció econòmica és com algo econòmico, però no li das més importància. Pues bueno, nosaltres ara aquí el que hem volgut és donar-li pues aquesta importància que té i que es mereix, perquè en té molta, i a nivell econòmic és molt important. Mm. És molt important, en este cas, la indústria, que tenim moltíssimes empreses en Benicarló. Benicarló està en un punt estratègic de la província de Castelló per a generar indústria, per a generar economia, i tot allò repercuteix a tots els nivells, a nivell de comerç, a nivell de restauració, a nivell de vivenda, en repercuteix a tots per a això.
Vaig ara amb vostè, senyora Carmona, per a que m'expliqui una miqueta. Quantes empreses n'hi ha al polígon i els socis que teniu, i també una miqueta com funciona el GM en quant a bueno, com se pot fer soci, o sigui, com funciona aquesta GM?
Les entitats de gestió i modernització, a diferència del resta d'associacions, la seva integració és obligatòria. Mm. És a dir, funcionen com una comunitat de propietaris.
Molt bé.
No, només pel fet de ser propietari en el polígon industrial, a l'àrea industrial, formes part de la EGM.
Ah, molt bé.
Històricament, l'associacionisme a les àrees industrials sempre ha existit, però el punt de diferència al crear-se les EGMs amb la llei 14-2018 doncs va ser aquesta integració obligatòria i la gerència professionalitzada.
Mm.
Llavors, actualment, l'àrea empresarial de la EGM inclou el que seria Abastos i Collet, i tindríem un total de 100 propietaris aproximadament, amb unes 80 empreses en actiu. Mm. Tenim una miqueta de sòl industrial que encara doncs, no està explotat, però la majoria doncs, està ocupat i en funcionament. Això el que ens dona una miqueta la idea d'aquesta necessitat de sòl industrial. Tenim, a més, empreses que constantment ens demanen doncs, si n'hi ha naus disponibles, si hi ha sòl industrial aquí a la localitat, perquè el que sí que tenim clar és que la ubicació de Benicarló és estratègica, l'està entremig de doncs, punts importants com Barcelona, València, de cara a un corredor mediterrani inclús.
Sí.
Llavors, aquesta necessitat de sòl industrial fa que ens plantegem la necessitat d'ampliar el polígon.
Anem a parlar ara una mica d'eixes millores que se necessiten, com ens comentava la senyora Carmona, amb el tema de l'ampliació d'eixa necessitat de sòl industrial. Senyor Ribes, vaig amb vostè per a parlar una miqueta sobre eixes millores que des de l'EGM voldrien implementar o les que creieu que fan falta. Ja després parlarem més de cara a l'Ajuntament les que se contemplen, però en un primer moment, què trobeu que faria falta?
Bueno, estem ara plantejant, i serà el més ràpid, la condicional en el que són els vials de lo que és la EGM, perquè bueno, han tingut una sèrie de problemes, es tenen que millorar, però realment lo important és que anem a fer aquestes millores, vull dir, si ficar la il·luminació en aquells carrers que no ho tenen, i aprofitarem també per lo que és canviar lo que és el techo de l'entoldat que diuen allí, que inclús està previst, si dona, que se puguen ficar plaques solars.
Uh-huh.
Un altre projecte important és intentar fer el que és la redistribució dels pàrquings, però això ve associat també a un pla de mobilitat, que també estem portant a terme per facilitar el que és la mobilitat dels treballadors propis quan van allí, inclús una vegada quan estàs en la zona industrial també millora. En l'Ajuntament també estem parlant de habilitar aquelles parcel·les que són propietat de l'Ajuntament i que actualment no tenen un ús específic i que estan d'alguna manera quasi més o menys abandonades, que se milloren i més que siga que se dediquen o bé pa parking de vehicles o d'algun tipus d'activitat paral·lela com a esbarjo que podria ser hasta que se li doni una determinació important, no?
Senyora Foix, al fil del que comentàvem, eixes són les millores que des de l'EGM també se proposen, que contempla també l'Ajuntament. M'agradaria parlar ara sobre això, sobre dins d'eixos pressupostos, pues una miqueta què voleu fer des de l'Ajuntament per al polígon industrial.
Bé, pues sí, pues enguany portem en pressupost lo que és la, com comentava Martín, portem en pressupost lo que és la millora del camí vell de Benicarló, bueno, polígon.
Benicarló, sí, la zona de la EGM. Realment la EGM abarca dos polígonos ja constituïts, que eren l'Abasto i Conyet, que és tot un, però sí. Arriba hasta, diguéssim, lo que és el desvío de la Nacional.
Ahí està. Sí, portem aquesta millora d'aquest vial en l'il·luminació, les voreres, la canalització que li correspon fer també allí, i a part, pues, bé, com també comentava Martín, pues, ell sent toldat, que dieu vosaltres, no? Esa pèrgola, esa pèrgola que està en el mercat d'abastos, poder substituir-la perquè bé, pues, ja li toca, i a la vegada aprofitar per posar aquests panels solars, a la vegada que també dotar de dins d'aquesta pèrgola d'un vestuari en unes taquilles i uns banys per habilitar a tots aquells camioners que aparquen en el pàrquing que ja tenim en el polígon de camions, que puguen pues, bé, allí pues, assear-se i poder aprofitar-ho per això. O sigui, al final és dotar també d'aquesta millora en el pàrquing que ja està existent i que, bueno, pues, d'alguna manera se li ha de donar també promoció per a que els camioners també l'aprofiten.
Sí, perquè és un punt també on ells poden aprofitar entre anar les mercaderies, anar, tornar, aleshores pues, també és un punt que poden aprofitar.
La veritat que està molt bé i bé, dins de, també al fil de tot això, dins del pressupost, una de les millores que tenim també és que, bueno, tots aquests pressupostos estan contemplats en les subvencions de IBACE, que estan properament al caure, no? En el moment en què estaran ahí publicades ens acollirem a aquestes subvencions, i bé, pues, tot això també és fruit de, pues, bueno, d'aquesta gerència que dins de la EGM està portant tots aquests factors que vagin en comú i que funcionen bé, i aquestes reunions que hem tingut també en este cas en IBACE.
Laura, volia preguntar-te també. Clar, dins de la gerència, eixes comunicacions les facilita l'EGM, però se fa a voltes complicat el tema de subvencions i eixes coses, perquè clar, sempre sabem que són complicats, i al cap i a la fi vosaltres sou els que gestioneu tot. Conta'm una miqueta com està el tema.
Les sol·licituds de subvencions sempre són complicats, tot el que suposa temes burocràtics, papeleo, etc., doncs sempre és una miqueta farragós, però sí que és cert que la EGM té unes línies de subvenció molt marcades. Per una banda estan les de IBACE, a les que poden accedir per ara només els ajuntaments, les entitats públiques. Sí que s'ha demanat una modificació de bases, ja constituïda una mesa permanent d'EGMs, i estem en contacte amb conselleria. I s'ha demanat doncs, que, per exemple, les ajudes d'IBACE puguin accedir també directament a les EGMs per al que és per a dur a terme doncs, certes millores en els polígons de menor envergadura, que potser a través de l'Ajuntament es fan una miqueta més lentes en quant a la gestió i a l'execució, i que directament aquestes línies puguin ser demanades per l'EGM. Una altra línia de finançament és les ajudes de conselleria. Aquestes sí que estan destinades a les entitats de gestió i modernització, i subvencionant, doncs, per exemple, la gerència, que al ser obligada per llei doncs està subvencionada en un 50%, i també altres actuacions que sí que es poden dur directament a través de les EGMs, com per exemple el pla de mobilitat que comentava Martín ara fa un moment. S'impulsarà aquest 2025 a través de la EGM, i el que busquem una miqueta és conèixer aquestes necessitats de les empreses i dels treballadors de les empreses en quant a la mobilitat dins del polígon, i també la connexió entre el polígon i el nucli urbà, que és molt important. Mm. Llavors, aquest informe s'executarà, bueno, es demana a través de la EGM. Mm. I una tercera línia de financiació, de finançament, és el que intentem buscar o pactar amb l'Ajuntament a través del conveni de col·laboració que tenim firmat. En el moment en què es constitueix una EGM, es firma un conveni de col·laboració, mm-hmm. precisament doncs, per garantir aquesta relació público-privada. I a través d'aquest conveni de col·laboració doncs cap la possibilitat de poder també accedir a algun tipus de finançament propi per l'entitat de gestió a través de l'Ajuntament.
És tot un avantatge també el tema de que s'hagi professionalitzat tant l'EGM, que sigui una cosa molt més constituïda, molt més sòlida, que sigui obligatori, per exemple, també eixa gerència, perquè facilita molt les coses i les línies d'actuació. Senyor Ribes, m'agradaria preguntar-li sobre un tema que jo crec que és el que se diu d'obrir un meló, no? Abrir un meló, que se diu molt ara, perquè, clar, estem parlant d'indústria i indústria local, i ara mateix tenim una economia que està molt globalitzada. Aleshores, des d'aquest panorama, com s'enfrenta des de l'àmbit local a aquest panorama, sobretot en plano industrial, que és un dels sectors més importants i un dels més globalitzats també?
Bueno, afortunadament, precisament el que és la zona industrial de Benicarló ja teníem moltes empreses que estan molt globalitzades, ja tenen moltes interconnexions. Entonces, en principi, la projecció és molt bona. És més, si, com se preveu, hi haurà una ampliació de la zona industrial, encara vindran més empreses en projecció internacional, evidentment, perquè no és per l'àmbit local. Sí que hi ha empreses per l'àmbit local o comarcal, com pugui ser la meua, però realment la importància és que puguem vindre després amb més capacitat i amb més requeriments. I el que comentàvem, vull dir, Benicarló pues, està en una zona prou accessible com per tindre molts accessos. Vull dir, no estem a lluny de Barcelona, no estem a lluny tampoc de València, estem al costat de Castelló, inclús la via Saragossa ara no és tan complicat el poder accedir. Mm-hmm. I, bueno, no sé, les vies de tren que teníem aquí a Benicarló, que és l'estació, està desaprofitada, se podia treure molt més partit en això. Uh-huh. I n'hi ha molt de tràfic, i el que és la cooperativa, o sigui, sí. També tenim moltes empreses. Inclús n'hi ha empreses, a lo millor, que no es veuen tant, però me consta que hi ha empreses aquí de com és això, de peix i maris, uh-huh. que estan treballant també moltíssim fora de la zona, o sigui, n'hi ha futur.
Sí, sobre el que comentava de, per exemple, la part del peix i tal, sí que és cert que a la pròpia llotja se veuen també, bueno, no sé com se diuen, les naus aquestes, les caixes aquestes, però que també sí. Venen de Xina, que n'hi ha de Xina i d'altres països, o sigui que el futur està ahí. Sí, el contenedors, és que jo deia, digo sí. Caixes, bueno, els contenedors, sí. Que es veu és també que venen de lluny. Aleshores, amb aquest panorama que és prou bo, també preguntar-li, senyor Ribes, per a entendre eixa presència de la indústria de Benicarló en el context, per exemple, en la província de Castelló, eixe pes reial, contens, com d'important és la indústria de Benicarló, per exemple, en la província de Castelló?
Bé, pues en tema de números ara no et sabria dir exactament bueno. Com, no? Però, a veure, tenim que tindre en compte que el que és la part de la fulejera que no està en Benicarló, uh-huh. està xifre molt. Entonces, Benicarló pues, no està en aquests volúmens, no? Però, realment, nosaltres seguim creixent. Uh-huh. El que és Benicarló, per el tipus d'indústria que té, de moment està continuant funcionant i funciona molt bé. Inclús l'aeroport de Castelló també hem tingut alguna reunió i tal, uh-huh. i no sé fins a quin punt, perquè això se parla i al final les coses van amb l'esplatet, no? Però té molta viabilitat com a aeroport comercial, uh-huh. per mercaderies, d'un cert import, evidentment, no? Però vull dir que pot funcionar molt bé. Veu Benicarló és molt ben col·locat dins de lo que és la província de Castelló industrialment, eh? A part que tenim pues, el tema del turisme i sí, però Benicarló tampoc és tan i tan important en turisme. Tenim Peñíscola, que
claro.
Fa molt més.
Claro, és una de les coses que també canvia el tema de que així a Benicarló, per exemple, veiem que, sobretot, o sigui, no te pega tant o no penses tant en eixa part turística, que és molt important, però estem aconseguint desestacionalitzar una miqueta el que és el tema dels ingressos que podem generar, perquè per exemple, no és turisme només de sol i playa, sinó que tenim falles, festa a la carxofa, tenim indústria, tenim peix, tenim, no sé, tenim moltes coses, i la senyora Foix per això té molt de treball. M'agradaria preguntar-li a vostè, senyora Foix, també per una miqueta el que comentava el senyor Ribes, eixa bona projecció que té també la indústria de Benicarló, ja no només local, sinó provincial, internacional, perquè se veuen que les coses funcionen.
Sí, la veritat que està funcionant molt bé, i per lo que diem, no?, que estem en un punt estratègic, en un lloc estratègic totalment, per a que millore encara més. I bé, la projecció, pues, els polígons es divideixen en tres fases, no? Ara estem ahí en la U, pues ja en projecció ja de poder estar en una altra fase. I bé, la finalitat, al final l'objectiu és arribar a la fase total, a l'avançada, que ojalà el polígon es costa molt de fer, no es fa ni en un any, ni en dos, ni en tres, probablement, però bueno, l'objectiu al final nostre, el de cada un dels que estem aquí, és que puguem arribar a aquesta fase, perquè projecció de futur en té i molta.
Ara m'agradaria fer una... Ah, sí!
Sí,
disculpa, Martín.
M'agradaria fer un incís, i és que quan parlàvem al principi de la formació de l'AGM, una de les xerres que vam tindre, un dels ponents va comentar, dic, avui en dia, dic, quan una empresa va establir un puesto, o alguna empresa internacional ve a veure alguna empresa aquí de la zona, parlant en este cas, pues era més bé de Castelló, no? Deia, no venen només a veure l'empresa, el que venen a veure és l'empresa, les empreses que té alrededor, i les possibilitats que té de continuar en aquest negoci i aquesta empresa en el futur. Vull dir, interessa que la zona industrial siga forta, perquè això contribueix a més aportacions i més negoci cara al futur. Vull dir, el tema de que ara estem en la GEM, en la fase inicial, i tenim que aconseguir passar a una fase avançada, vull dir, és el que comentava ara Sònia, no? Tot això afavoreix que vinguin més empreses amb més inversió i més potentes.
Una altra de les coses que jo crec que també va al fil del que estàvem comentant, i m'agradaria preguntar-li tant al senyor Ribes com a la senyora Carmona, una mica, quines infraestructures, això també té un poc d'opinió personal, quines infraestructures són les que calen per atraure empreses? Això per curiositat, perquè parlen de l'ampliació del sòl i tal, però quines infraestructures són les que més atrauen?
Per que vinguin empreses aquí? A veure, jo trobo que hi ha dos problemes. M'aparto del tema i segurament el que tu t'esperes. Però fa falta personal per treballar. I puestos on puga estar este personal. Me refereixo a viviendes. Vull dir, tu pots tenir una empresa molt gran, però si necessites treballadors i no els ten o no poden vindre, no funcionarà. I estem en este moment. Vull dir, necessitem que puguin haure un nucli poblacional important, o bé aquí o bé en la comarca, dona igual, i si no estan aquí, que estiguen relativament a prop, o que el transport o les comunicacions siguin fàcils, perquè així no tindràs el personal perquè les empreses puguin desenvolupar. I este personal té que estar a gust, perquè si està aquí d'alguna manera forçat i perquè no troben una altra cosa, en quan troben una altra cosa se n'aniran.
Sí.
Fiquen-lo bonico, fiquen-lo fàcil i que estigui ben a gust perquè continuen estant així.
Jo crec que, de fet, jo crec que has donat la clau en el tema de que el que més atrau per a poder instaurar una empresa és la qualitat de vida, també. No, sí. No només les oportunitats que tingues, sinó la qualitat de vida, perquè, si no, per moltes oportunitats sempre n'hi haurà jocs, tal volta tinguem més oportunitats, per una... Aquest valor diferencial de la qualitat de vida te fa quedar-te i instaurar-te en el municipi, que és una de les coses que a Benicarló, per exemple, el tema de la vivenda i les comunicacions és una cosa a millorar per a tots els treballadors i tots els que vivim així. Senyora Carmona, sí, claro.
Sí. És que no és només que puguen viure aquí les persones, perquè ho sé, no per la meva empresa, però per altres empreses, que quan ve el personal aquí, si es tenen que portar la família, volen que la família també estigui a gust. Entonces farà falta algo més. També farà falta més col·legis, no sé si és el cas o no, que ja s'estan fent, però estos xiquets van creixent. Farà falta algun tipus d'activitat perquè estiguin a gust.
Sí.
Si tu estàs i treballes els fins de setmana, o sea, de dilluns a divendres, diguem que estàs treballant els fins de setmana, podràs fer algo. També tenim que procurar que estigui, si no està en Benicarló, que estigui en Peníscola, que estigui a Vinaròs, o que estigui relativament a la propa, que la gent pugui anar i dir, no, és que estic en una zona que estigui a gust, tinc feina, puc viure bé, el clima és agradable, però a més, la meva família està contenta. Ahí triomfarem.
És un punt molt, molt important, senyora Cormona, al fil del que estan comentant. Està d'acord vostè amb aquesta valoració?
Sí, totalment. Fa anys, l'únic que es mirava o el punt principal que es buscava era el preu del sòl. I aquest punt ha canviat de manera que la gent ara busca doncs, qualitat, qualitat i zones empresarials doncs, amb unes infraestructures que realment tant les empreses com els treballadors hi estiguin a gust amb bones comunicacions, tant amb el centre urbà com amb les poblacions pues, colindants, Castelló, Tarragona, i també doncs, amb equipaments dintre del mateix, de la mateixa àrea empresarial, doncs, com per exemple guarderies, gimnasos, o sigui, estem parlant d'àrees industrials complertes, modernitzades, en les que la gent no només vulgui anar a treballar, sinó també passar doncs, un temps de qualitat, ja que, doncs, per bé o per mal, les jornades laborals són àmplies, són extenses, i doncs, el que busca doncs, la gent també és estar a gust allí on està.
Senyora Foix, sobre el que estàvem comentant, també m'agradaria saber una miqueta la seva opinió.
Doncs sí, pues estic totalment d'acord en el senyor Ribes i la senyora Carmona sobre el que estem parlant. La qualitat de vida és molt important i des de l'àrea de promoció econòmica, pues això estem intentant que bueno, a nivell de vivenda sí que no podem entrar tant, però bueno, altres companys del nostre ajuntament sí que ho estan treballant. I a nivell de tota la promoció que es puga fer, pues bueno, ahí estem per dotar al poble o a la ciutat, perquè ja no som un poble, som una ciutat, perquè Benicarló cada vegada es fa més gran,
sí.
De dotar-lo d'eixes millores que en les quals pues pues puguen vindre pues tots aquells que vulguen establir-se en Benicarló.
Suposo que ho hauran vist, òbviament, ho hem vist tots, eixa en un altre tema que és la posada en marxa del corredor ferroviari mediterrani, el nou que volen fer entre les tres províncies. Veurem a veure si millora el corredor que tenim actualment. Senyor Ribes, com valora vostè, per exemple, en el cas del polígon, aquesta futura posada en marxa del corredor ferroviari mediterrani?
La valoració té que ser positiva, no pot ser una altra valoració. El que és estrany és que no s'hagi fet ja.
Ja.
Perquè per exemple no hi ha vies, que no té sentit que entre València i Barcelona no hi hagi un AVE i que no pogués anar. És que això ja portem molt de retras, no? I en plan de l'altra línia de mercaderies, pues bueno, mos fa falta. És que és una via directa.
Sí.
O sigui, tota la zona industrial bàsicament se desenvolupa molt que és al costat de la costa mediterrània, vull dir, n'hi ha que aprofitar.
Això en quant a bueno, vostè igual també ho ha pogut experimentar a la seva empresa o les diferents empreses del polígon, en el tema de les comunicacions, com està afectant, per exemple, aquesta situació en quant a comunicacions que té Benicarló? Perquè parlàvem del corredor mediterrani, que és el que és, i també parlàvem d'aquesta nova construcció, o sigui, és que afecta, no? I aquesta mancança de comunicacions en la indústria afecta bastants.
Sí, però afecta a tots, vull dir, no estem bé, però és que tampoc és que els altres estiguen millor, vull dir, avui en dia estem tots com d'aquella manera, és dir, intentem millorar-lo i ojalà se faiga, però que en altres puestos pues tenen altres tipus de problemes, vull dir no sé. Jo demano el que és un camió que té que vindre de Barcelona i sí, ho tenen tot perfecte, però el camió després sortir a Barcelona perd un temps. O sea, cada puesto te trobaràs un tipus de problemes, no? Afortunadament, el que és el desvio sí que dona molta vida, i el desvio de lo que són els vehicles pesats, pues, no, directament el polígon el tenen al costat. És que sortir, a més, en el pàrquing que tenim per camions, encafa facilita molt més el que és la labor del seu treball, no?
Bé, després d'haver analitzat una miqueta tots aquests temes per anar avançant, ara és aquesta mirada al futur, no? Cap a on anem. La senyora Foix ens ha donat, bueno, tots ens heu donat algunes pincellades en quant a aquestes millores, en quant a aquesta quantitat que s'hi ficarà als pressupostos també per a millorar l'EGM, però senyora Foix, m'agradaria això, cap a on anem en quant a indústria i des de la seva regidoria, que és la que col·labora amb l'EGM, pues, què li agradaria pel futur del polígon industrial de Benicarló?
Pues anem per a millorar sobretot el futur de la indústria en Benicarló i de la economia, i a partir d'ahí ve pues les comunicacions, que es puguen millorar també finalment, i que hi hagi una comunicació del polígon industrial en el centre urbà totalment fluida. Això és un objectiu. i després bé, pues el arribar a aquesta fase bé, siga ara en estos pròxims anys o bueno, en lo que mos puga costar, però intentar agilitzar al màxim que poguéssim arribar a aquesta fase avançada que mos portarà una gran millora en l'economia de la nostra ciutat.
Molt bé. Senyor Ribes, cap a on anem?
Bueno, jo, un dels objectius que tinc més clar, perquè és molt ràpid, se veu tot el món, és el que és la via del tren. Vull dir, l'embossament este que hi ha aquí, això és una cosa que s'ha de solucionar quan més pronte, perquè tot l'altre ja ho hem comentat d'alguna manera, però és una cosa que és un tap que tenim aquí que no és viable i que avui en dia se tendria que solucionar. Vull dir, ens agrada més o menys el que és el tema dels patinets, però evidentment el dels patinets ha vingut per quedar-se. I si tots poguessin anar d'una manera segura en patinet a treballar, anirien en el patinet perquè és molt més econòmic, no? Llavors crec que este sí que és una cosa, com comentava Sonia, que hi hauria que fer molt d'hincapié i llavors es pot superar d'una manera ràpida.
Molt bé. Senyora Carme?
No sé on anem, però sí on m'agradaria anar. I crec que tindríem que parlar d'una economia circular, d'una economia sostenible, dels ODS, de l'Agenda 2030, recordant que estem ja al 2025 i doncs una miqueta en consonància amb el que comentava Martín dels patinets, doncs implementar mitjans de transport sostenibles. Avui en dia ens movem amb cotxe, el 90% de les ocasions, vehicles privats, amb un ocupant o dos, i precisament doncs, aquest corredor mediterrani potser podria facilitar doncs, com un hub logístic que permetria doncs, tant de mercaderies com de persones, com d'usuaris, els desplaçaments amb tren, doncs, amb nivell ferroviari. També a través de la EGM estem parlant de millorar el que són els carrils bici, totes les zones peatonals d'accés. Estem en una localitat on els dies de sol són molts al cap de l'any i podem aprofitar-ho doncs, per fer aquests desplaçaments, ja sigui en bicicleta, en patinets o caminant, que no està tan lluny. Després sortim tots a córrer, però anem a treballar en cotxe. Llavors, crec que aquest seria una miqueta el camí a seguir.
Teniu molt presents també dins de l'EGM la part de ODS, perquè al cap i a la fi se busca aquesta economia sostenible i la veritat és que donava una miqueta de vertige en el tema de que són objectius pel 2030, estem ja al 2025 i no sé jo si arribem.
És molt complicat i a més és que agarres tot el tema i la geopolítica que hi ha ara no ajuda, vull dir, s'està complicant perquè tot... no ho vaig a dir, l'objectiu és este, però clar, que a vegades això són traves d'alguna manera per a un desenvolupament ràpid. I què ocorreix? Que si venen de fora és més econòmic, perquè moltes vegades se salten estos passos que nosaltres sí que estem contemplant.
Sí, això, de fet, el sector primari està fart de viure el tema, tant en el mar com en el camp estan farts de viure això. Sí. Aleshores, pues, no sé, també per a tindre en compte que són objectius que ens hem de marcar i que s'han de complir. Finalment, per a acabar la nostra conversa, senyora Foix, bueno, també com un missatge d'agraïment pel treball que se fa des de l'EGM i també per la seva contribució, no?, a l'economia, a la promoció econòmica del municipi.
Doncs sí, totalment. El que és la col·laboració, i aquesta col·laboració que parlàvem, público-privada, està funcionant molt bé, tenim una comunicació directa. Per part de l'EGM estan col·laborant moltíssim, s'ha de dir que si l'EGM no estiguera constituïda, probablement no podríem parlar de lo que estem parlant avui, és lo més probable seria això, i gràcies a aquesta constitució de l'EGM i a aquesta direcció que estan portant, podem treballar i, bueno, els animo a continuar, que bueno, pues el futur està ahí i s'està treballant molt bé i pues, a continuar en ese gran treball que estem fent tots.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per haver estat així a Ràdio Benicarló amb nosaltres. Avui ens heu permet una miqueta més apropar-nos al polígon, conèixer-lo una miqueta més, les necessitats que té, i ens alegra també conèixer i saber, malgrat que se veu, però sempre ens alegra saber que la indústria té molt de futur i ara el que toca és buscar eixa millor qualitat de vida per a que continuï creixent encara més. Moltíssimes gràcies als tres i ens veiem un altre cop. Gràcies.
Informatiu amb Clàudia Cózar. Format, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Format posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercader. Entrades a 5 euros a partir de 1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló. El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló. Veus de casa, amb Anna Álvarez.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
A Veus de casa, la connexió global.
Si la última vez viajábamos con Alejandro de Rosa a Estados Unidos, hoy nos vamos un poco más cerquita. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días, Ana. La verdad es que sí, ahora nos vamos cerquita. Solo tenemos que coger un avión de unas cuantas horitas.
Solo.
Nada, estamos allí.
Nada de eso. Quien tenga miedo a los aviones ahora mismo dirá, mira, yo, para mí eso no es cerquita.
Bueno, también se puede ir en coche. Es un poco más largo, pero se puede ir en coche. No hay un océano de por medio.
Bueno, vamos a desvelar ya de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de Alemania y vamos a analizar el debate electoral y el estado de la campaña de cara a las elecciones alemanas del 23 de febrero. Es decir, dentro de nada, dentro de apenas dos semanas, este domingo no, el siguiente. Nos centraremos en cómo el duelo televisivo entre el canciller Olaf Scholz y el conservador Friedrich Merz ha influido o ha podido influir en la opinión pública, qué temas están dominando en la campaña y también qué posibles coaliciones podrían surgir tras estos comicios.
Es increíble, Alejandro, cómo estamos en Europa constantemente votando.
Estamos constantemente votando y es verdad que estas elecciones se veían venir porque estas elecciones anticipadas se convocaron tras la ruptura del gobierno de coalición liderado por Olaf Scholz. De hecho, ya dedicamos un programa a analizar esto, pero bueno, para centrarnos, es importante destacar que el canciller destituyó en noviembre pasado, en noviembre del 24, a los ministros liberales de su gobierno. Recordemos que conformaba esta famosa coalición semáforo, conocida así por los colores de los tres partidos que integraban el gobierno, el rojo por los socialistas, el verde por los verdes y el amarillo ámbar por los liberales. Entonces, al final, después de muchos desacuerdos sobre política fiscal entre Olaf Scholz y su ministro de Hacienda, que es el líder de los liberales, Christian Lindner, la situación derivó en una enemistad abierta y el canciller decidió destituir no solo a Lindner, sino también a todos los ministros liberales de su gobierno. Así que, bueno, Alemania, como ya sabemos, está atravesando una crisis económica porque está en recesión. Todo eso ha hecho que aumente también el descontento de los ciudadanos, a lo que se suma la crisis de liderazgo también dentro de los socialdemócratas, como luego analizaremos, y todo ello pues ha desencadenado en un escenario perfecto para convocar elecciones anticipadas.
Y cuéntanos, esta popularidad del gobierno de Scholz, ¿a qué se debe?
Olaf Scholz, como te decía, lideró un gobierno que es verdad que en un primer momento nació con unas expectativas de modernización, pero pronto se vio sobrepasado quizás por la invasión rusa en Ucrania, porque ello cambió sus prioridades. Hubo una crisis energética muy importante. Alemania es el país que más dependía del gas ruso. Todo ello también desencadenó una crisis inflacionista, probablemente mucho mayor en Alemania que en otros países, aunque España también, por ejemplo, la hemos vivido. Y finalmente, la recesión ha golpeado de una forma muy clara la economía alemana, que es el motor europeo. Entonces, un primer gobierno que nació con expectativas de modernización después de 16 años de gobierno conservador liderado por Angela Merkel, pronto comenzó a perder popularidad. De hecho, entre 2021 y la ruptura del gobierno en el año 2024, la coalición perdió 38 puntos porcentuales de popularidad. Es más, en noviembre de 2023, fíjate, un año antes de que perdiera o de que se rompiera el gobierno, únicamente el 14% de los alemanes respaldaban la gestión del gobierno. Uh-huh. Así que todos estos problemas, sumados a la crisis económica de la que hemos hablado, problemas en inmigración y las disputas internas dentro de la coalición, fueron determinantes en esta pérdida de apoyo. Y, para que te hagas una idea, únicamente el 15% de los alemanes quieren que Olaf Scholz repita como canciller al frente del gobierno alemán.
Wow. Bueno, y ahora sí, cuéntanos, ¿quiénes se han enfrentado en el debate?
Va a haber dos debates, pero el primero ha enfrentado al canciller Olaf Scholz, líder de los socialdemócratas, y a Friedrich Merz, líder de los conservadores de la CDU-CSU. Como te decía, va a haber otro debate, este será a 4, con Robert Habeck, que es el líder de los verdes, y con Alice Weidel, que es la líder de la ultraderecha, la Alternativa para Alemania. Pero es verdad que este primer duelo ha sido clave para enfrentar a las dos personas que probablemente consigan alzarse, si no con la victoria de las elecciones, luego hablaremos de encuestas, sí con la cancillería. De hecho, también es importante destacar que hay un grueso de un 30% de los electores en Alemania que todavía no saben a quién votar. Por lo tanto, al final, este duelo cara a cara entre las dos principales personas que se alzarán con la cancillería probablemente sirva también para decantar un poco la balanza hacia la derecha o hacia la izquierda.
Uh-huh. Y bueno, ya nos has adelantado un poco quiénes son los candidatos, pero exactamente, ¿qué nos puedes contar de Merz y de Scholz?
Es una muy buena pregunta, porque también es verdad que es necesario hacer un poco de hincapié en quiénes son y qué han hecho. Olaf Scholz, como sabemos todos, es el actual canciller de Alemania, es líder del Partido Socialdemócrata. Sin embargo, tiene experiencia gubernamental más allá de esto, porque ya fue ministro de Hacienda en la gran coalición que lideró Angela Merkel en su último mandato, y además ejerció como vicecanciller de Angela Merkel, es decir, era su vicepresidente. Esto sucedió entre el año 2018 y el año 2021, por lo tanto, Olaf Scholz lleva ininterrumpidamente 7 años en posiciones de gobierno. Es verdad que llegó al poder en el año 2021 con una coalición de liberales, verdes y socialdemócratas, después de estos 16 años de gobierno ininterrumpido de Angela Merkel, y por eso mismo se veía como la esperanza de renovación. Por otro lado, si nos vamos al flanco derecho, Friedrich Merz es el líder de la CDU y de la CSU, que es la principal fuerza de oposición. Esto luego hablaremos un poco mejor, pero en realidad el partido a nivel nacional es la CDU. Lo que pasa es que se le conoce como CDU-CSU porque la CSU es el partido en Baviera. es el partido regional, bárbaro, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, es como si se presentaran en coalición estos dos partidos. Friedrich Merz es presidente de la CDU desde el año 2022. De hecho, resulta curioso porque es el principal favorito para ser canciller, pero es verdad que no tiene experiencia gubernamental, lo cual resulta extraño porque al final los conservadores han estado 16 años en el poder. Es verdad que sí que tiene una amplia experiencia legislativa porque fue elegido por primera vez miembro del Bundestag, que es la Cámara Baja, como el Congreso de los Diputados español, en el año 1994, pero nunca ha estado en el gobierno de Alemania. Friedrich Merz, por otro lado, representa el ala más conservadora del partido, uh-huh. Y además ha endurecido su discurso contra la inmigración irregular, especialmente para frenar el ascenso de la ultraderecha.
Uh-huh. Y cuando hay un debate, de este tipo de debates, siempre suele haber un ganador y un perdedor, ¿no? Cuéntanos, en este caso, quién ha ganado.
Esto es lo que se conoce. Sí. Es lo que se conoce como el post-debate.
Claro.
¿Quién ha ganado el debate?
Exacto.
¿No? El debate sobre quién ha ganado el debate. Bueno, pues aquí el resultado es un poco ambiguo. En un primer momento parecía que Olaf Scholz tenía menos posibilidades de ganar el debate porque al final iba a ser más criticado, ya que ostenta la posición de canciller saliente. Pero, por ejemplo, las encuestas que se hicieron nada más terminar el debate, de la Radio Nacional Alemana, por ejemplo, por poner un ejemplo, anunciaron que Olaf Scholz había sido el ganador con un 56% de apoyo de los encuestados, lo cual es un apoyo abrumador,
¿sí?
Frente a únicamente el 14% que decían que Friedrich Merz había ganado el debate. Es verdad que luego había una bolsa de indecisos de casi un 30% que no sabían quién les había parecido el ganador. Luego hay otros sondeos de institutos privados que sí que dan un resultado más igualado. Un 37% de los telespectadores del Instituto Volksgruppen, a ver si lo he pronunciado bien, dicen que el ganador fue Olaf Scholz, luego un 34% dice que el ganador fue Friedrich Merz y un 30% los vio igualados. Por lo tanto, aquí está como todo mucho más, claro, más cerrado. Pero en general, es verdad que ningún candidato logró una victoria clara, aunque Olaf Scholz, a pesar de lo que se vaticinaba, se mostró mucho más combativo, mientras que Friedrich Merz quizás mantuvo un tono más estadista, uh-huh, probablemente sabiendo que tiene las elecciones de cara, ¿no? Y que es el favorito para las elecciones y ser el futuro canciller.
Este tema del debate, ¿tendrá algún tipo de impacto en las elecciones? ¿Tú qué opinas?
El debate parece haber cambiado poco o muy, muy poco la intención del voto, porque ya se han hecho encuestas no sobre el debate, pero sí sobre intención de voto después del debate, y la CDU sigue liderando todas las encuestas con más del 30% de los votos, uh-huh, seguida por Alternativa por Alemania, que tiene un 20% de los votos. Y fíjate que Olaf Scholz está en una tercera posición con un 15% de los votos. Es decir, que no ha visto aumentado su nivel de apoyo, a pesar de que hay algunas encuestas que dicen que ha ganado el debate.
Claro.
Sin embargo, es verdad que sigue habiendo un 30% de indecisos y que si bien el debate a dos podría no haber tenido mucho impacto, quizás el debate a cuatro, que se va a celebrar en próximas fechas, uh-huh, pueda tener algún efecto en las preferencias de los votantes. Ya veremos.
Ya veremos, como tú dices. ¿Cuáles son los temas centrales de los que se está hablando en esta campaña? ¿En qué se están centrando?
Se está hablando de tres cosas. En primer lugar, de la crisis económica por la recesión que vive Alemania. Alemania lleva 2 años encadenando crecimiento cero, lo cual pues es llamativo porque al final es el motor industrial de la Unión Europea. Luego también otro debate es la política migratoria. Angela Merkel fue muy criticada dentro del espectro del centro y la derecha porque acogió muchos inmigrantes que venían especialmente de Siria, recordemos la guerra siria, ¿no? Uh-huh. Y Olaf Scholz ha seguido con la misma política acogiendo a inmigrantes, no solo con asilo político, sino también inmigrantes irregulares. Por lo tanto, la política migratoria está en el centro del debate. Y por último, otra cuestión que se está debatiendo mucho es qué relación se debe tener con la extrema derecha. Uh-huh. La CDU, los conservadores, han endurecido su postura en materia de inmigración para atraer votantes de Alternativa por Alemania, mientras que el SPD insiste en una política de asilo más humanitaria y además advierte de la posibilidad de que la CDU pacte con la extrema derecha. También se habla, pues, lo que te he dicho, de la recesión económica, y ahora es muy importante, después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, qué papel va a tener Alemania en la Unión Europea y también en la OTAN. O sea que todo esto está marcando la agenda.
Bueno, temas importantísimos de los que no se puede dejar de lado, y menos en unas elecciones. Ya nos has comentado, Alejandro, algunos de los protagonistas de esta contienda electoral, pero hablemos un poco más en profundidad. ¿Quiénes son los principales candidatos y, sobre todo, cuáles son sus partidos?
Te hago una radiografía, sí. Quizás de los más conocidos a los menos, pero bueno, de quiénes son los principales candidatos. Ya hemos hablado de Friedrich Merz, es el conservador, el candidato conservador y favorito en las encuestas. Olaf Scholz es el canciller en funciones o canciller saliente, que en las encuestas todo apunta que está en caída libre. Luego está Alice Weidel, que es la líder de Alternativa por Alemania, la ultraderecha, que tiene un ascenso cuanto menos preocupante, porque probablemente quede segunda en estas elecciones. Después tenemos a Robert Habeck, que es ministro de Economía, a no confundir con ministro de Hacienda, del gobierno saliente. Es del Partido Verde y está intentando recuperar terreno, porque en las últimas elecciones los verdes tuvieron un resultado muy bueno y ahora están intentando mantenerlo. De hecho, parece ser que todo apunta a que lo van a mantener. Se van a estancar alrededor del 15% de apoyos. Y luego está Christian Lindner, que es el líder del FDP, los liberales, que es el exministro de Hacienda de Olaf Scholz, y está luchando, de hecho, para que su partido alcance el 5% de la barrera electoral para que entre en el Bundestag. Todas las encuestas lo sitúan en el 4%. Sabemos que en Alemania, si no sacas un 5%, no tienes representación. ¿Y por qué se le está castigando tanto a Christian Lindner? Probablemente porque ha sido el causante de la ruptura del gobierno de coalición. Ya veremos cómo quedan y si finalmente son capaces de superar esta barrera electoral. Pero es verdad que Friedrich Merz, de la misma forma que se está acercando a posturas más conservadoras en materia de inmigración, en materia económica están adoptando una postura más liberal para intentar robar todo el voto posible a los liberales, porque es verdad que si los liberales no entran en el Parlamento, pero sacan un 4% de los votos, es porcentaje que se está echando a la basura. Así que Friedrich Merz está diciendo, oye, en lugar de votar a un partido que probablemente no entre en la Cámara Baja, votadme a mí, porque hay una diferencia muy grande entre conseguir un 30 o conseguir un 35% de los votos.
Justo quería ir ahí, Alejandro. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Imagino que ya podemos adelantar alguna cosita.
Ya podemos adelantar alguna cosita, ya hemos apuntado algunas cosas. ¿Sí? La CDU lidera con entre el 30 y el 35% de los votos. A esto le sigue Alternativa por Alemania, que tiene un 20% de los votos. Después el SPD, es decir, los socialistas y los verdes, están empatados cada uno con un 15% de los votos. Y el FDP, como te decía, provocó la ruptura del gobierno, está en un 4% de los votos. Como ves, las encuestas lo que muestran claramente es un desgaste de los partidos que conformaban el gobierno saliente, porque entre los tres no alcanzan el 34% de los votos, lo cual es llamativo, porque el 34% de los votos es lo que las encuestas apuntan que va a tener la CDU. Por lo tanto, se pueden dar muchos pactos, muchas coaliciones, y lo que sí que va a ser seguro es que se abre un periodo de incertidumbre y de negociación para conformar gobiernos de coalición en Alemania.
Claro, hablar de elecciones, hablar de estas encuestas que nos comentas, nos lleva inevitablemente a hablar de pactos, a hablar de coaliciones. ¿Hay posibilidades de que esto ocurra?
Aquí vas a permitir que me extienda un poco porque hay varios escenarios. La primera opción, probablemente es la más plausible, es una gran coalición entre conservadores y socialistas. Esto sería factible en términos de aritmética parlamentaria porque entre los dos se alcanzaría la mayoría absoluta. Todas las encuestas apuntan a que como mínimo van a estar rondando el 50%, 45% como mínimo, como máximo 55%. Lo que pasa es que esta gran coalición es altamente impopular entre los socialdemócratas, quienes además han sufrido un desgaste muy considerable cada vez que han gobernado con los conservadores, porque al final, a pesar de estar en el gobierno, son la pata minoritaria del gobierno. Por lo tanto, pierden esta identidad más de izquierdas y el espacio electoral. Olaf Scholz ya ha descartado esta opción, pero es verdad que si los números no permiten otra alternativa, los socialistas podrían verse forzados a negociar, aunque lógicamente con reticencias, por lo que ya hemos explicado. La segunda alternativa sería una coalición entre la CDU y los verdes. También es teóricamente posible, porque de hecho probablemente tenga el mismo apoyo que una gran coalición entre socialistas y entre conservadores y socialistas, pero es verdad que la CSU, la pata bávara de la CDU, ha vetado de antemano a los verdes porque considera que es un partido ideológicamente incompatible y poco pragmático, especialmente en cuanto a políticas medioambientales. Además, las tensiones entre la CDU y los verdes han crecido mucho durante la campaña y esto puede ser un foco de tensión de cara a encarar un procedimiento de negociaciones. La tercera alternativa sería que la CDU gobierne en solitario. Esto es una alternativa prácticamente inviable porque tendría que sacar más del 35% de los votos y pocas encuestas apuntan a esto. También hay otro escenario, es decir, y este escenario sería que la CDU sume más que los socialistas, los verdes y los liberales para que o la ultraderecha o este bloque triple se abstenga y la CDU gobierne en solitario. Pero como te digo, es poco viable, especialmente en un momento en el que hay una crisis económica, hay una fragmentación política importante, y si este gobierno naciera, sería un gobierno débil. También se puede dar la opción, nunca hay que descartarlo, de que la CDU, de que los conservadores ganen con una mayoría absoluta. Y la última de las opciones es un gobierno de unidad nacional entre socialistas, conservadores y verdes para garantizar una estabilidad parlamentaria y para evitar que Alternativa por Alemania, es decir, la ultraderecha, pueda llegar a pactar de alguna forma con el centro-derecha. Esta opción obligaría a que todas las partes cedan en sus exigencias para evitar un bloqueo institucional, pero en Alemania, a diferencia de otros países, como por ejemplo pues aquí en España, sí, muchas veces los grandes partidos pactan por responsabilidad, dejando de lado las diferencias ideológicas. Así que bueno, esta sería un poco los escenarios que se abren.
O sea, de alguna manera, ¿existe el riesgo de que la ultraderecha entre en el gobierno, según lo que nos comentabas hace un momento?
En principio, no hay riesgo de que Alternativa por Alemania entre en el gobierno, ya que todos los partidos han mantenido el cordón sanitario alrededor de la extrema derecha y además han rechazado cualquier tipo de cooperación, vale, con este partido. Es verdad que en las últimas sesiones de esta legislatura saliente, la CDU ha recibido críticas porque presentó una proposición no de ley, que al final es una moción que tiene pocos efectos, es más una pretensión de las políticas futuras que se quieren plantear, pero que no tiene aplicación práctica. Y era una moción para restringir las políticas migratorias. Esta moción fue presentada por la CDU y fue apoyada por la Alternativa por la Alemania y por los liberales. Esto, a pesar de que no se negoció, recibió muchas críticas los dirigentes de la CDU, De hecho, Angela Merkel, por ejemplo, salió diciendo que no se podía colaborar con la Alternativa por Alemania, pero la realidad es que tampoco se colaboró, simplemente la CDU presentó una moción, claro, y Alternativa por Alemania la apoyó sin ningún tipo de,
vale,
de negociación de por medio. Friedrich Merz ha negado cualquier pacto, Alternativa por Alemania sigue creciendo en las encuestas y esto podría hacer, lógicamente, que su influencia política aumente, pero no parece que vaya a aumentar a corto plazo. No se puede estar, no se puede descartar que sí que lo haga a medio largo, a medio o largo plazo.
Vale, o sea,
pero existe una fuerte oposición social y política hacia que Alternativa por Alemania forme parte del gobierno.
Claro, porque CDU podría pactar con Alternativa para Alemania.
Como poder pactar, podría pactar, porque los números le están.
Sí.
Pero Friedrich Merz, como ya te adelantaba, ha sido tajante y ha descartado cualquier tipo de pacto con Alternativa por Alemania. De hecho, te voy a destacar palabras suyas que son muy categóricas. Friedrich Merz, en unas declaraciones públicas, dijo que no cooperaría con Alternativa por Alemania, palabras textuales, ni antes, ni después, ni nunca. De hecho, calificó a Alternativa por Alemania, palabras textuales, como su adversario más importante en esta campaña electoral. De hecho, ha justificado esta postura tajante contra Alternativa por Alemania diciendo que es un partido, otra vez palabras textuales, xenófobo, racista, antisemita y con vínculos con la extrema derecha radical, además de coquetear con Rusia y abogar por la salida de Alemania de la Unión Europea y de la OTAN. Cierro comillas. Por lo tanto, son palabras muy, muy, muy contundentes.
Total.
De hecho, en una entrevista reciente, Friedrich Merz recordó el ascenso del nazismo y lanzó una advertencia contundente diciendo textualmente que con un 33 ya tuvimos suficiente en Alemania, haciendo referencia al año que Hitler llegó al poder ganando las elecciones. Así que creo que es bastante claro que su partido, en principio, no va a permitir ninguna alianza con Alternativa por Alemania.
Eso parece,
o sea, yo creo que ha sido bastante claro.
Lo
que
según nos cuentas, sí, todo apunta. Bueno, ya veremos qué nos deparan las elecciones, lo contaremos aquí en Radio Benicarlo. Pero para terminar, Alejandro, yo te tengo que preguntar, ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros?
España y Alemania son aliados claves en la Unión Europea. Y además habrá habido mucha sintonía porque en España gobierna el socialismo, con Pedro Sánchez al frente, y en Alemania gobierna el socialismo con Olaf Scholz al frente. Por lo tanto, un cambio de gobierno tendría repercusiones y lo más probable, hagámonos a la idea, es que va a haber un cambio de gobierno. Así que si Friedrich Merz llega al poder, se espera una política económica mucho más estricta, con mayor énfasis en la austeridad, en el control del gasto público, y todo esto podría generar tensiones con Pedro Sánchez en Bruselas, porque ya sabemos que España está creciendo mucho a nivel económico, pero se debe denunciar también que este crecimiento es porque el gasto público está creciendo mucho.
Claro.
Y el gasto público está creciendo mucho por la cantidad ingente de fondos europeos que estamos recibiendo. Ajá. Por lo tanto, en el momento en el que dejemos de recibir estos fondos europeos, el crecimiento en España se va a estancar. Y esto probablemente es bastante plausible, como digo, que suceda. Además, Friedrich Merz ha abogado por la defensa del freno de la deuda. Se debe dejar de emitir deuda y de financiar el gasto público con base en la emisión de la deuda. Y luego aboga también con una vuelta, ¿no?, a las políticas de austeridad de Angela Merkel. En términos de política exterior, un posible gobierno de la CDU, es verdad que no alteraría el alineamiento con la Unión Europea ni con la OTAN, pero un gobierno de Friedrich Merz podría fortalecer la presión para aumentar el gasto en defensa, debido a los vientos que vienen de Estados Unidos, que está presionando para que aumentemos el gasto, y también debido a que la OTAN está presionando para ello. En España, el tema de aumentar la inversión en defensa se ha abordado con mucha cautela. De hecho, Sumar ha dicho que no quiere aumentar la inversión, pero probablemente no haya más remedio que hacerlo, porque con este cambio de gobierno en Berlín, más los vientos transatlánticos, pues debamos abordar este debate, ¿no? Así que, bueno, en principio no se prevé un deterioro grave en las relaciones bilaterales, pero es verdad que probablemente surjan focos de discrepancia en materia económica y también en materia de gasto de defensa.
Bueno, hay veces, Alejandro, que nos dejas con un sabor agridulce. Hoy es un día de estos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y así nos las has tenido que contar. Muchísimas gracias, como siempre, por esta crónica política de esta semana. Y nada, nos vemos muy pronto.
Nos vemos pronto, Ana. Traeremos más información.
Hasta luego.
El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló. Busques treball o vols donar un gir a la teua carrera professional? A l'Agència d'Ocupació de Benicarló tenim noves ofertes laborals esperant-te. Consulta totes les oportunitats al web de l'Ajuntament i troba la que millor s'adapte al teu perfil. Agència d'Ocupació. Ajuntament de Benicarló. Veus de casa. Amb Ana Álvarez.
Ràdio Benicarló. Som la teua veu.
A Veus de Casa, l'Illa de Paper.
Bé, i un altre col·laborador que ha sobreviscut a les falles és Òscar París, i ja el tenim per aquí per tal de parlar una mica de literatura, de llibres. Bon dia, Òscar.
Hola, què tal? Bon dia, com estem? Doncs
pues molt bé, com dèiem, hem sobreviscut a les falles.
Sí, a més, per mi ha sigut unes falles molt diferents respecte als que ja he viscut els anys anteriors, perquè ara sóc pare de fallereta.
Hombre, però quina
cosa més... No, de fallereta de falla, però ja tiré petardos, ja tu vas detrás, i tu... Jo recupero molt el tirar petardos, feia molts anys que no tirava petardos.
Ah, que és divertit.
I ara ho he recuperat, era mental d'una altra vegada, ganes.
Claro, és que és lo más, és lo más.
I ja és quan vas a comprar la pirotècnia i dius, això per la xiqueta, dius, no, això per a mi.
Claro, hi ha una varietat de petards ara, que ja
sí, no. Sí. No, jo crec que dels que tiren no existia, quan jo els tirava no existia cap.
No.
Només les bombetes.
Les bombetes, un clàssic.
Ara són cebetes.
Un clàssic.
Però són més grans. Jo no les recordava tan grans. Jo crec que això va augmentar amb els anys.
Tu creus?
Jo crec que sí. El que passa és que també han passat molts anys i la memòria també mos enganya.
Això passa.
Però sí, la veritat és que això ho hem parlat, que veure les falles des del suís de pare d'un xic que les està mirant per primera vegada canvia molt la perspectiva. Se viuen d'una altra manera.
Ja no vius al de nit, no?
Sí, vivim de dia, però els dies se fan llargs, eh?
també. Bé, no hem vingut a parlar de falles, hem vingut a parlar amb un nou autor, així que conta'ns a qui ens has portat avui.
Doncs bé, parlarem amb Vicent Sanz, ell és autor de Traiguera. Ja l'hem portat aquí, ja hem parlat amb ells en aquesta secció, perquè ens va parlar de la revista Empelt, aquella sí. Revista d'Humanitats i Lletres que edita Maestat Viu, però ara canviarem el registre i parlarem de la nova novel·la que porta per aquest Sant Jordi, Una força cega. Ja ens explicarà més en profunditat de què va, però sí que puc avançar que és una novel·la negra. Que, a més, avui venim tots de negre.
És veritat? Sí, almenys sí. Per aquí. No sabem si Vicent també anirà vestit de negre, perquè el tenim a l'altra banda del telèfon.
Li preguntem.
Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Efectivament, vas vestit de negre?
No, ai. No és el cas. Però la intenció és aquesta.
Bueno, la teva novel·la sí que és negra, no? Esta novel·la negra, este gènere, que bueno, que tant ens agrada, no?, als lectors.
Sí, la veritat és que... en el cas d'una força cega podríem estar parlant de, no sé si de l'inici o de la continuació d'una saga que vaig començar en una narració breu per a una obra col·lectiva que va editar Índex a l'obra Crio Assassina ja fa un cert temps, i de la qual va sortir un personatge que era Ramon Burrull, un personatge que al finals dels anys 40 del segle XX feia de detectiu, no? Acabava fent de detectiu encara i feia de detectiu, diríem, a la comarca, al Maestrat, i que més endavant va donar lloc a la novel·la Màxima discreció. I Una força cega, bé, és una altra incursió, podríem dir, en el gènere, i és amb el mateix personatge, encara que potser, diríem, allò que en termes religiosos s'anomena el territori de Gràcia va augmentant, o sigui que primer és només a la comarca, després diríem a l'àrea de Castelló, i ara hi hem incorporat també Tortosa com a àmbits territorials propis on desenvolupar l'acció.
Sí, perquè a més val a dir que no només és el 11 de desenvolupació, sinó quan, perquè és una novel·la que s'ambienta, bueno, les aventures de Ramon Burrull tenen lloc durant els anys 50, 40, és a dir, la immediata postguerra, els anys més negres del franquisme, i en este, és una manera diferent de tractar la literatura en esta data. Estem acostumats, per exemple, a novel·les que tracten molt, són molt dramàtiques. En canvi, jo el que trobo és que en Una força cega, simplement això és el terreny de joc. El terreny de joc és que se viu una dictadura, però la part política és com un fons que no afecta a les investigacions que desenvolupa Ramon Burrull.
Bé, jo aquí no sé si s'hauria de matisar, perquè...
Matisa, tu matisa el que vulguis, que per això...
Sí, sí, bueno, si expliquem una miqueta el personatge, sense fer cap avançament de l'acció, Ramon Burrull és fill d'un notari republicà que ha estat reprimit pel règim franquista, i que de Sant Mateu, i que s'ha de dedicar a l'estraperlo als anys 40 per sobreviure, no? I perquè no el reprimisquen més del que ja l'han reprimit, no? I, bueno, es dedica a l'estraperlo, fa servir una corredoria d'assegurances com a tapadora dels seus negocis, i el fill, que ha hagut de marxar a la legió, o sigui, ha fet el servei militar a la legió per una mica blanquejar la trajectòria de son pare, és algú que és molt jove, que acaba tenint relació en les armes, sap manipular armes, sap fer-les servir, sap quan les ha de fer servir, i que no està disposat, diríem, a viure l'experiència de son pare, no? Perquè a més son pare és republicà però de dretes. O sigui que, en certa manera, és una mica una odissea històrica, podríem dir, per a aquest personatge moure's en aquest ambient, no? I en aquestes circumstàncies històriques. Ell fa valer, sobretot, la seva capacitat de canviar de personalitat, i això li permet resoldre assumptes espinosos que li encomanen persones que no poden resoldre'ls d'una altra manera. Per tant, digues.
No, dic que malgrat que tot el que ens contes, no? que este personatge es mou en esta part fosca de la societat, el lector encara així empatitza amb ell, no? Com que has construït un antiheroi que atrape d'alguna manera.
Bé, sí, és algú amb qui el lector pot sentir-se identificat des del moment que l'arrossega a l'aventura i l'arrossega a viure llegint una experiència imaginària que el transporta dins del temps i que el transporta a circumstàncies que s'han de resoldre de manera expeditiva si no volem, diríem, acabar patint les conseqüències.
A més, el crim que, diguem, que fa que l'inici a la novel·la té lloc a Castelló, és l'assassinat d'una jove, d'una família reputada. Està basat en fets reals o tot és ficció?
Bé, aquí hauríem de distingir molt bé entre això que comentàvem de l'ambientació. Jo diria que l'ambientació està del tot documentada. És a dir, no sé, per exemple, els llocs, les circumstàncies històriques, etc. Això està molt, molt documentat. Alguns personatges que apareixen a la novel·la són històrics, com per exemple Joaquim Bau, que és un personatge de Tortosa molt significatiu de l'època del franquisme. I, en canvi, la trama, i efectivament en una novel·la negra ja se sap que al començament el que és el motor narratiu és un assassinat, la trama és totalment imaginària. D'acord? O sigui, és totalment... és una trama de novel·la primer, si vols, amb elements detectivescos, que acaba resolent-se com és propi del gènere, no?
Clar, igual que d'alguna manera la novel·la negra es sol incloure pues, una mirada crítica, no?, cap a la societat. En el teu cas, quines injustícies, quins problemes socials has volgut posar en relleu?
Bé, la veritat és que existeix una, ja podríem dir, llarga tradició novel·lesca sobre el franquisme i una mica sobre, diríem, les característiques del règim, les conseqüències, etcètera, no? Que potser sempre ha estat feta des d'un determinat punt de vista polític molt escorat, diríem, a l'esquerra, no? És a dir, que apareixen personatges que són, això, represaliats pel règim, etcètera, etcètera. I una mica allò que la novel·la intenta reproduir és... quin era el funcionament intern del règim i com funcionaven aquelles persones significatives que ocupaven càrrecs i que participaven directament del funcionament del règim i quins antagonismes, no?, i quines tensions internes tenia també el règim polític. Jo penso que tenint en compte això i per les característiques que he exposat abans en relació al protagonista i a la seva família, podríem dir que és un punt de vista diferent que no té per objectiu fer un judici, diríem, un judici general del que va ser l'època o del que va ser el règim, sinó que més aviat mira de mostrar quina podia ser la vivència de persones concretes posades en aquelles circumstàncies, no? I des d'aquest punt de vista se tracta més de descriure experiències humanes que no de fixar posicions polítiques o de transmetre una determinada visió del món, tot i que de la lectura, diríem que el lector també està cridat a formar-se-la per si mateix.
I parlant del
que seria aquest, l'objectiu seria aquest.
No, diria que parlant del personatge, que ja és la tercera aventura a la qual pren part, hi ha hagut un creixement a l'hora de dibuixar el Ramon Borrull, o al contrari, estàs repetint ja el mateix esquema, perquè ja el tens molt fixat i t'agrada com t'ha quedat?
Bueno, jo crec que el personatge és impossible que no evolucioni. O sigui que, perquè va creixent d'edat, va passant-li el temps, les aventures, entre cometes, que hi ha viscut anteriorment, van curtint-lo. I, per tant, és un personatge que poc o molt evoluciona. És veritat que té una manera de pensar i una manera d'actuar que respon a uns patrons determinats, no? Això sí que és d'aquesta manera. Però el personatge canvia de preocupacions, eh? O sigui que potser en narracions anteriors allò que li interessa més que res és sortir d'un món anodí, que és la corredoria d'assegurances de l'oficina que son pare té a casa a la plaça Major de Sant Mateu, i que allò, venint, diríem, de la legió, és un món com molt per a ell com molt tancat, no? que el limita molt, i que busca sortir a viure la seva pròpia aventura vital. I per exemple, en aquesta novel·la, bueno, és algú que necessita resoldre alguns problemes personals que estan relacionats en diners, no? Perquè dels treballs que va fent, és algú que va acumulant diners però que no pot, diríem, exhibir-los en públic, perquè això cridaria l'atenció, i per tant això ho ha de resoldre d'alguna manera, i que també, diríem, que porta una espina clavada al cor d'alguna experiència amorosa que no li ha acabat de sortir bé.
I Vicent, tot i que Una força cega forma part d'un conjunt de novel·les, no?, que ja hem comentat amb Ramon Borull, pot llegir-se de manera independent o cal haver-se llegit les anteriors per poder seguir la història?
No, pot llegir-se de manera independent, clar.
Ah, doncs molt bé.
Això és d'aquesta manera. Sí que a la novel·la apareixen, apareixen referències a l'experiència anterior del protagonista. Això sí, perquè és una manera de contextualitzar l'acció que s'hi desenvolupa.
I tu, com a escriptor, que has treballat en diversos gèneres, sense anar més lluny, a una edat és La cuina de Traiguera, que és un receptari tradicional, i Este de Mar, que és una novel·la juvenil, per què t'interessa la novel·la negra i si l'enfrontes d'alguna manera diferent a altres gèneres?
Bé, no sé. La novel·la negra suposo que seria una mica pretensiós negar que no és un gènere que està de moda des de fa temps. I jo he tingut relació amb, i de fet, per exemple, amb el primer títol, que és aquell de Crio assassinat, bueno, és una mica el que et vas trobant, no? O sigui, a mi em busquen per... Escolta, col·labora en un volum col·lectiu per fer aquesta... O sigui, adaptar una novel·la ja de les primeres que vaig... La primera novel·la que vaig publicar, que era Partida, que era una novel·la així com històrica, d'ambientació rural i tal, diu, adapta aquell món, diríem, a una trama negra, no? I una mica hi vas anant, no? Després, no sé, he tingut ocasió de participar també al Festival de Novel·la Negra, alguns festivals de novel·la negra, entre els quals podríem esmentar el de Tiana Negra, i en certa manera, bé, és un gènere que resulta còmode justament per això que hem dit abans, no? Per una mica reproduir una determinada època i fer-ne una crítica social, alhora que generes això, una narració que no deixa de ser un joc creatiu per atraure l'atenció del lector, d'acord? Per què novel·la negra i no sé, i un altre tipus de novel·la? Sí, sempre, la veritat és que, com he dit abans, al començament, he dit, això és una incursió per això, perquè, en certa manera, el que és la meva creació literària consisteix bastant en això, no? En plantejar-me incursions en territoris creatius, en terrenys creatius, que, si pot ser, no han d'haver estat transitats prèviament, que no és el cas de la novel·la negra i de la saga de Ramon Borrull, no? Però sí que és veritat que aquí hi ha com un interès especial, no? Hi ha com un interès especial. Quan vaig anar a presentar Màxima Discreció a Vila-real, al club de lectura de l'associació Socarrats, després vaig tindre ocasió de passejar una mica per Benicàssim i per l'hotel i visitar breument l'hotel Bora Mar, i va semblar-me que era també un bon escenari, no?, per reproduir i per recrear en la narració, perquè en realitat aquell racó de Benicàssim és com de pel·lícula, no?, pràcticament, i trobo que està molt poc aprofitat per la creació literària que tenim, diríem, a casa nostra, i també vaig incorporar-lo, no? Bé, no sé si això ha contestat la pregunta, però perquè m'han anat bastant per les...
Sí, era una pregunta també complexa.
Sí, bueno, sí, sí, sí.
Vicent, jo crec que ja arribem quasi al punt i final de l'entrevista, però abans de tancar, jo sé que te volia preguntar que com afrontes aquest Sant Jordi?
Ah, bueno, Sant Jordi amb normalitat, eh? Amb normalitat, és a dir que... és veritat que el llibre que acaba d'eixir segueix una mica la dinàmica de publicacions que estan centrades en Sant Jordi, però farem el que tinguem ocasió de fer, no?, pel que fa a Sant Jordi. Perquè Sant Jordi, després de tot, és un dia, però sí que és veritat que ara, a la primavera, ja és quan se despleguen les activitats literàries i, per exemple, la setmana que ve faig la presentació del llibre aquí a la llibreria Índex de Vilassar de Mar, que és un disc, i el dia 29... faig la presentació a Traiguera, que és diríem, el meu poble, i aleshores, a partir d'aquí, tinc una sèrie de cites que, per exemple, el dia 5 vaig a la Fira de Jesús també a fer-ne la presentació, i a partir d'aquí, a l'abril ja anirem concretant dates.
Molt bé, nosaltres igualment des d'aquí, des de Ràdio Benicarló, te desitgem un bon Sant Jordi, que d'alguna manera per als escriptors sí que és un dia assenyalat i és un dia especial. Vicent, moltíssimes gràcies per haver tret una estoneta per xerrar amb nosaltres aquí a la ràdio i esperem tornar a parlar amb tu ben pronte.
Molt bé, moltes gràcies, sempre que vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies.
La veritat és que és un plaer.
Per a nosaltres també, Vicent, moltes gràcies de nou i fins al proper cop. Adeu.
Bon dia.
Bueno, Òscar, a tu ja et despedixo també. Sí,
apuntem a l'agenda, el 29 a Traiguera. Pot ser una bona excusa per a pujar allí, fer una volteta, dinar en un restaurant de Traiguera, una activitat cultural...
Planazo.
I dissabte fet.
Bueno, quina meravella, Òscar. A mi ja m'avellix. O sigui,
ara... Sí, i ara que la primavera confiem que ja sortiga el sol per fi.
Esperem.
A més, és el cap de setmana que canvia l'hora, me pareix, no?
És possible, sí. És veritat.
Jo crec que sí. Compta'm els rellonges.
Quines ganes de canviar l'hora. Moltes gràcies, Òscar, com sempre.
Vinga, adéu.
I fins la setmana que ve. Adéu.
Veus de Casa, amb Ana Álvarez. No et perdes la temporada de teatre de Benicarló per a esta primavera. Tenim 6 espectacles de primer nivell, amb històries plenes d'humor, reflexió i emoció. Teatre visual, titelles per a adults, música barroca i un espectacle dedicat als grans èxits d'Eurovisió t'esperen a l'Auditori Pedro Mercader. Compra ja les entrades a través del web benicarló.org o de forma presencial al MUCLE, Ajuntament de Benicarló. Format, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Format posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercader. Entrades a 5 euros a partir de l'1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.
Naturalment, amb Sílvia.
Falla Silvia Serrano no ha querido dejar de venir a vernos y a comentarnos un poquito acerca de, bueno, de nutrición, de salud en general. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Te
muy
veo
contenta.
Muy bien.
Sí.
¿Estás viviendo bien las fallas?
De momento sí. Luego ya cuando terminen ya te lo contaré. Pero de momento maravilloso va.
Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
Pues hoy vengo a hablar de una temática que me fascina. Siempre hablo de cosas, la verdad es que hablo un montón de cosas que me fascinan. Qué maravilla tener el espacio para poder hablar de ellas.
Qué maravilla tenerte a ti, tan curiosa siempre.
Sí, la verdad es que soy un poco dispersa, yo creo, pero bueno, tiene su parte positiva. Y es que me interesan un montón de cosas. Y es que he tenido un par de pacientes y me estoy metiendo en este mundo un poquito. La verdad que es muy complicado, pero ahí puedo aportar mi granito de arena, y es el mundo de la fertilidad.
Ostras, claro, qué importante, ¿no? Supongo que también va muy ligado a la nutrición y demás.
Exacto, y es que, bueno, yo creo que tendría que haber un máster específico en fertilidad. Bueno, de hecho existe, ¿vale? Claro, yo me he centrado más en síndrome ovario poliquístico y en problemas más hormonales y menopausia, pero es que el mundo de la fertilidad es impresionante. Y, pues bueno, quería hoy aportar eso, pues qué nutrientes son básicos y qué cositas podemos hacer pues para mejorar esta problemática que a veces tienen muchas mujeres de quererse quedar embarazadas y que, pues eso, pues no pueden.
Claro, porque quedarse embarazada es como el final, pero aquí hay que mirar cosas antes, ¿no? Quizás el ciclo menstrual, ¿no? Tenerlo de manera adecuada.
Exacto. Lo primero que tenemos que analizar es si tu ciclo menstrual es saludable o no es saludable. Y para eso, pues bueno, tomad nota porque vamos a dar un poco los tips para ver si esto es así o no.
Vale.
Importante no tener spotting.
¿Esto qué es?
Es un sangrado en la ovulación, ¿vale? Esto sí, o sea, por ejemplo, el día que ovulas, normalmente suele ser pues a mitad de ciclo.
Sí.
Sí, hay mujeres que tienen un pequeño sangrado. Si es un día, si pasa un día, no pasa nada.
¿Verdad?
Puntualmente no pasa absolutamente nada. Pero si esto ocurre de manera continua, pues ya nos está diciendo que algo no marcha bien y que hay progesterona baja. Entonces ahí ya tenemos una cosita que trabajar.
Vale.
¿Por qué puede ocurrir esto? Por un estrés mantenido, por una hiperprolactinemia, que normalmente suele ser por ese estrés mantenido. Un desbalance en la hormona tiroidea, puede ser hiper o hipotiroides, y también por déficit de vitamina D, que es esa vitamina tan importante que a todos nos sale baja y que no se le da la importancia que merece. Pues mira, en este caso, pacientes, también tener baja la vitamina D puede estar muy relacionado con una enfermedad tiroidea, o sea que a veces...
¡Ay, ay, ay, Silvia!
Sí, o sea, no, pero no tiene por qué, ¿vale? Pero, o sea, no tiene per se estar relacionado, pero claro, si ya tengo una persona que la tiroides no le funciona muy para ella y tiene la vitamina D baja, pues blanco y en botella. Exacto.
Muy bien.
¿Vale? ¿Qué más? La duración del ciclo. Tiene que durar entre unos 24 o 35 días, más o menos, ¿vale? Incluso 37 podríamos valorar que va todo bien. No significa que todos los meses te tenga que venir el día 25 y ya si no te, y otro mes te viene el 27 ya estoy mal. No.
Claro, es que muchas veces nos ha ocurrido esto, nos han dicho que si no te viene cada 28 días ya hay algo mal.
Pues no. Vale. Esto es querer que, o sea, yo siempre digo, hay tantas menstruaciones como mujeres en el mundo y tantas menstruaciones como una mujer puede tener, ¿vale? Entonces, querer acotar algo que no tiene coto es realmente absurdo otra vez. Entonces, de verdad, tranquila, siempre que cumpla dentro de estos parámetros, porque si nos quedásemos que con un ciclo menstrual del 21 días, pues nos está diciendo que hay una baja progesterona y una baja fase lútea, porque cuando se nos retrasa, no se nos retrasa la ovulación, que es lo que solemos pensar, ¿vale? Cuando se nos adelanta, ¿vale?
Vale.
Normalmente la fase folicular, que es la primera fase del ciclo hasta que ovulamos, suele ser fija, normalmente, ¿vale? O sea, al revés, no suele ser fija y la fase lútea es la que suele ser fija, ¿vale? Me lía un poco. No, o sea,
sí, se entiende. La primera fase puede ser más cambiante, ¿no?
Exacto, que esa es la que se adelanta o se retrasa.
Vale.
Vale. Y luego la fase lútea, si se acorta o se retrasa, es porque hay un problema de progesterona. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, eso, la fase lútea tiene que durar unos 12 días. Si dura menos, pues tenemos problemática de ovulación y, por lo tanto, de progesterona también, tan importante para la fertilidad. Y luego también muy importante, no tener dolor en la menstruación.
¡Ay, esto qué complejo!
Ni antes de menstruar, ¿vale?
Parece que va de la mano, ¿eh? El dolor y la menstruación.
Claro, pero es que se normaliza, que... es decir, el dolor menstrual no es normal. ¿Que sea lo más común? Sí. ¿Que sea lo normal? No, ¿vale? Y esto es un concepto que, por favor, tiene que cambiar. ¿Que nos duele a muchas de nosotras? Yo me incluyo porque tengo síndrome ovario poliquístico. Pues ahí estoy con mi trabajo, que ya he conseguido reducir mucho, mucho el dolor. Pero aún continúa y, pues bueno, aún me tenga el estrés ahí, es mi talón de Aquiles. Pero eso, que no tiene que doler. O sea, tiene que ser un dolor, una molestia, algo que no te invalide ni que tengas que tomarte 80 analgésicos para sobrevivir.
Ya.
¿Vale? Por favor, porque si no hay algo en nuestro cuerpo que nos está diciendo que algo no funciona bien. Y esto sería un poco los tips.
Muy bien, esto sería para tener pues un ciclo menstrual saludable, ¿no? Lo que consideraríamos.
Exacto.
Que todo está en orden.
Que todo está en orden, entonces vamos a trabajar.
Muy bien. ¿La alimentación influye también en este ciclo menstrual? ¿Podemos con la alimentación mejorar todo esto que nos comentas?
Vale. Aquí quería aclarar un concepto importante. Y es que a partir de los 35 años, nuestra reserva ovárica baja.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, claro, a ver, pues hay un hándicap importante y es que, claro, pues tenemos menos probabilidades de, en cuanto a numérico, de quedarnos embarazadas. Pero no hay que tirar la toalla. ¿Por qué? Porque lo que sí que podemos trabajar es la calidad ovárica.
Ah, sí, ¿eh?
Con que tengamos uno que esté bien...
Suficiente.
Suficiente. Es que no necesitamos 800, ¿vale? Eso quería abogar un poco para dar luz a esas mujeres que dicen, Dios mío, tengo 42 años y va a ser imposible que me quede embarazada. Pues no, si ovulas, tienes opción de... Y tu ciclo es saludable y no hay nada en lo que trabajar, podemos trabajar esa calidad.
Uh-huh.
Y entonces podemos conseguir ese embarazo.
Muy importante.
¿De acuerdo? Importante. Entonces, yo me gusta mucho para mejorar esta calidad ovárica suplementar con coenzima Q10.
Vale.
Es los ovocitos como que necesitan mucha energía para necesitan como mucha densidad mitocondrial para poder tener esa calidad y poder luego llegar al embarazo, y qué mejor manera de aportarle esa ayuda con esta suplementación, ¿vale? Eso ayuda muy mucho a mejorar los ovocitos. La dosis puede oscilar entre 200 y 600 miligramos. Yo suelo enchufar 400, 500 tranquilamente, ¿vale? Y además pues te ayuda como a tener más energía, etc.
¿Qué más?
¿Qué más? En cuanto a alimentación, otra cosa importante que quería, que está muy de moda, es el tema del ayuno intermitente.
Ay, sí.
Es que yo hago ayuno intermitente. A ver, como ya he dicho, el proceso de fertilidad es súper caro a nivel gasto energético.
Claro.
Entonces, un ayuno intermitente, pues quizás no sea la mejor estrategia que tienes. O ponerte a dieta, por ejemplo. No. O sea, voy a hacer una dieta hipocalórica que me ha recomendado mi prima, la del quinto, para que, porque si adelgazo, por ejemplo, pues me voy a poder quedar embarazada mejor. No, ¿vale? Nuestro cuerpo lo va a percibir como una, como algo hostil, como que no tiene la energía suficiente para poder realizar el ciclo menstrual y en un futuro un proceso de embarazo, y puede haber una problemática en nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Hay una menorrea hipotalámica, que es algo, un proceso adaptativo de nuestro organismo en el que dejamos de menstruar, porque como estamos corriendo delante del león, en ese momento no prioriza el quedarse embarazada, lógicamente, porque lo que tienes que hacer es correr y salvarte de ese peligro, y entonces se corta el ciclo menstrual. Entonces, creo que el ayuno intermitente, así a cascoporro, para todas las mujeres y sobre todo en un proceso de fertilidad, creo que no sería la mejor estrategia. Sería mejor pues una alimentación completa, saludable, que sobre todo que no falte ningún tipo de nutriente que ahora comentaremos, que sea lo más rica en proteína, en grasas saludables y sobre todo pues cambio de hábitos y el estrés.
Creo, ¿vale?, que es muy importante lo que comentas, porque hay cosas que se ponen de moda y parece que solo podemos ver los beneficios de esta moda. Y bueno, pues también hay que ir con cuidado, ¿no? Y ver exactamente qué estamos haciendo.
Exacto. Y poner un poco de coherencia y de, bueno, y también a veces pues de herramientas y conocimientos, porque si no lo sabemos, pues pensamos que así estamos haciéndolo bien y no es lo más adecuado, claro. ¿Vale?
¿Qué nutrientes clave tenemos que tener en cuenta para esta fertilidad?
Vale, importante. No hay alimentos mágicos para quedarte embarazada, ¿vale? Es un mensaje que quería, como no quiero ser una vende humos.
Esto ya se dice, que hay algunos alimentos.
A ver, en marketing, cariño, todo sí, existe, claro. ¿Vale?
Ay, nunca lo había oído.
Y abogar por la vulnerabilidad de una mujer en un proceso de fertilidad, creo que puede ser, vamos, o sea, un marketing asegurado para que esa persona te compre, uh-huh. ¿Vale? Entonces, siempre, por favor, abogo por una ética profesional y ser realistas. O sea, no hay ningún alimento porque te enchufes brócoli en vena, pues no te vas a quedar embarazada, ¿no?
Claro.
Vale, quiero ser sincera ante esto. Pero sí que todo granito ayuda a hacer un castillo de arena. Entonces, jolín, pues una buena alimentación, por supuesto, que va a influir muy mucho en la calidad de tu fertilidad. ¿Vale?
¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Vale, también otro mensaje, priorizar alimentos sobre suplementos, que eso siempre también
es
súper importante. Y vamos allá, vitamina C, por ejemplo, antioxidantes muy importantes para nuestro sistema inmune y el cuidado de nuestro moco cervical. Nuestro moco cervical es ese líquido vaginal que tenemos que cambia durante el ciclo, que en la ovulación es clara de huevo, así pastosito, para ayudar al espermatozoide a que esté ahí a gustito y puede llegar al óvulo, y que luego en fase lútea cambia para protegernos, porque como baja el sistema inmune por un posible embarazo, pues nos hace como de escudo protector para que no entre ningún intruso que pueda causarnos cualquier tipo de enfermedad. Pues para que exista una buena calidad, antioxidantes a tope. ¿Dónde? Cítricos, kiwi, pimientos, fresas, claro. ¿Vale? Y eso, importantísimo, pues eso, frutas, nuestro día a día, como muy importante, que son, bueno, el pimiento también tiene mucha vitamina C.
Claro,
¿vale?
Muy bien.
Vamos con la vitamina D, que ya ha salido por ahí en esa conversación,
sí.
¿No? Porque déficit de vitamina D también está asociado, pues eso, con un déficit de progesterona. Y déficit de progesterona es porque la ovulación no ha ido de manera adecuada, que es lo que nos interesa realmente, porque el momento principal de nuestro ciclo menstrual va a ser la ovulación y la menstruación. Ahí también tenemos que tener el foco.
Claro.
Importante, exposición 15 minutitos al día, si podemos, y si estamos en la cueva, puedes suplementar.
Importante.
¿Vale? Yo siempre os digo, tómate la vitamina D y luego en verano, que te la quieres dejar en verano un par de meses, te la dejas. Pero en invierno, si vas a estar en la cueva, por favor, suplementate, que no cuesta nada y es súper económico. Importante, si os hacéis una analítica y en la analítica no sale, sobre todo en fertilidad, tienen que ser niveles mayores de 40 y menos de 40 microgramos por mililitro, ¿vale? Lo digo importante porque en la analítica suele ser hasta 30 y 30 te dicen que maravilloso, ¿vale? Bueno, incluso te dicen, tengo pacientes que con 17 te dicen que no pasa nada. Pero, importante, fertilidad, niveles mayores de 40, incluso si llegamos a 50, chapó.
Exquisito.
¿Vale? Nos va a ayudar muy mucho. Vitamina B. Son vitaminas que, si no lo sabemos, os lo digo yo, tienen una parte muy importante en el factor emocional, en los antojos, en las ansiedades. Entonces, si tenemos una fase lútea movidita, ¿vale?, o una menstruación también movidita, pues nos va a decir que hay un poco de déficit de estas vitaminas. Suplementarse, como por ejemplo, hay un montón de productos que tengo en consulta con vitaminas del grupo B, pero si no lo queremos hacer, pues alimentos como la avena, ¿no?, que es un precursor del triptófano y sacia un montón, el arroz integral, la quinoa, las hojas verdes o las semillas son ricas en este mineral y son muy fáciles de introducir en nuestra alimentación. Uh-huh. Vale, otro muy, muy importante, el folato, el ácido fólico.
Uy, esto sí es muy importante.
Claro, es como el conocido, ¿no? Sí. El que, ay, te quieres quedar embarazada, toma ácido fólico. Vale, todos los demás no tienen importancia. Bueno, vale, este es el famoso durante la búsqueda de embarazo. Importante, suplementación, unos 400-800 miligramos al día y que sea en su forma metilada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a ser mejor absorbida.
¿Qué es esto? ¿La forma metilada?
Es una forma que puedes encontrar el folato, la vitamina B9, la puedes encontrar en el mercado. Hay un montón de formas, pero tú tienes que leer que el que compres sea en su forma metilada.
De acuerdo.
En etiquetado, ¿vale? Uh-huh. Porque es la que mejor se va a absorber.
Vale.
Y en alimentación la podemos encontrar en brócoli, espinacas, almendras, todo lo que es verde, ¿vale? Todo, foliáceas. ¿Vale? Yo siempre me acuerdo con esta regla mnemotécnica cuando estudiaba, folato, foliáceas, todas las hojas foliáceas son las verdes,
¿vale?
Entonces lechugas, brócolis, todo lo que tiene este color maravilloso, espárragos, guisantes, ¿vale? Pues también es muy importante, más que nada, porque evita daños neuronales en el feto. Y entonces, pues bueno, ya como te dicen, pues tienes que estar 3 meses mínimo tomándote esto.
Sí.
Importante, eso, suplementación. Necesitaremos 3 meses para ver algún tipo de resultado. No esperemos que me ha gastado un dineral y al mes yo quiero estar maravillosa, estupenda y quedarme embarazada. Pues bueno, también tenemos que ser realistas, ¿de acuerdo?
Claro, es importante, tampoco hace milagros, ¿no? Esta
suplementación. Tampoco vamos a darle un poco de tiempo y espacio y mínimo 3 meses para quizás notar algún beneficio.
Claro.
Importantes también las, a ver si lo digo bien, proantocianidinas.
Uy, ¿esto qué es?
Son unos antioxidantes muy importantes que están en los alimentos rojos y morados, ¿vale? Ayuda a aumentar la circulación vascular y fortalece los vasos sanguíneos del útero. O sea, nos interesa como que toda esa zona esté bien irrigada, bien hidratada, bien que tenga su sangre de manera adecuada, que esto va a ayudar muy mucho al beneficio y a la obtención de esa mejora de fertilidad. Y la podemos encontrar en fresas, frambuesas, moras, arándanos, remolacha, ciruelas. Yo en mis planes nutricionales de fertilidad siempre todas mañanas un puñadito de frutos rojos o de arándanos, vamos, sí o sí seguro.
Oye, muy interesante.
Vale, el magnesio, que también es muy conocido, que ya hice un programa, muy importante, es calmante, relajante, muy importante para descansar. Y calcio, hierro, por supuesto, también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? El hierro, tenemos que, con nuestras deposiciones en la menstruación, pues van a verse reducidas, así que normalmente se ve muy relacionado con problemas de fertilidad y es algo que también tenemos que trabajar sí o sí. Introducir en nuestra alimentación mariscos, hojas, verduras de hoja verde, legumbres, semillas de calabaza, quinoa, brócoli, almendras, huevo. Pues intentaremos un poco tener estas reservas pues a tope para que todo funcione de manera adecuada.
Pues Silvia, nunca hubiera dicho que la relación entre salud digestiva y fertilidad iba tan unida, ¿eh?
Pues es súper importante, sobre todo nuestra microbiota, ¿vale? Uh-huh. Digamos que nuestra microbiota se va a encargar de la última fase de metabolización de los estrógenos. Entonces, este microbioma, si no está de manera adecuada, puede ocurrir que esos estrógenos que íbamos a eliminar de manera digestiva los reabsorbemos y produzca un contexto de hiperestrogenismo, que, bueno, pues problemática máxima en el caso de fertilidad, dolor, sangrados importantes, puede que la fase lútea también se vea afectada, entonces, bueno, y el estrés también, el estrés que ahí lo recalcaré siempre, que quizás es lo que más cuesta de trabajar, también es muy, muy, muy importante.
Pues que al final somos uno, ¿no? Lo decimos siempre, ¿no? Por eso te dedicas a esta nutrición integrativa.
Exacto.
Porque todo está unido. Silvia, para terminar, ¿qué mensaje damos a estas mujeres que quieren mejorar su fertilidad a través de la alimentación? ¿Pueden ir a visitarte? Por Dios, por
claro,
supuesto.
Yo les acompañaré en todo el proceso que necesiten. Hablaremos de ciclo menstrual, de salud mental, de disruptores endocrinos y todas esas funciones que están en nuestra mano y que sí que realmente podemos cambiar, y sobre todo, pues bueno, que se sentirán acompañadas, que eso es lo que más quiero recalcar, que hagan un trabajo personal, si necesitan ayuda a nivel psicológico también, que el estrés es el mayor perjudicador y el hándicap más importante en un problema de fertilidad, a no ser que ocurra también alguna problemática fisiológica, lógicamente. Y que nada, que se embarquen en esta aventura, pero de una manera más respetuosa, con ellas mismas, con el proceso, y que bueno, que intenten equilibrar expectativas realidad, y que, pues eso, que busquen una buena compañía para este proceso que es tan duro, pero que ojalá pues termine en algo súper bonito.
Espero que sea así, ¿no? Y con tu acompañamiento pues puede llegar a ser así. Bueno, yo creo que para la siguiente semana también nos puedes contar tú ya algunas novedades, ¿no? Que tienes entre manos, que hemos estado avanzando un poco en los programas anteriores, pero que bueno, ya va a ser una realidad. Ya nos contarás.
Sí, ya os contaré porque, bueno, se vienen muchos cambios, y bueno, ya os contaré. Estarán abiertas a Instagram en @consultahv, y digamos que vamos a sufrir una evolución.
Muy bien.
Voy a llamarlo así, como mi hija está con el Pokémon, como una evolución a mejor seguro, y que espero que os guste.
Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Como siempre, que acabes de disfrutar de estas fiestas, de las fallas, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta luego. Un
besito.
Veus de casa, amb Ana Álvarez. T'agradaria formar part de la comissió de festes? Presenta una instància al Registre General de l'Ajuntament. Si tens il·lusió i ganes de treballar per les nostres festes, no t'ho penses. T'esperem. No et perdes la temporada de teatre de Benicarló per a esta primavera. Tenim 6 espectacles de primer nivell, amb històries plenes d'humor, reflexió i emoció. Teatre visual, titelles per a adults, música barroca i un espectacle dedicat als grans èxits d'Eurovisió t'esperen a l'Auditori Pedro Mercader. Compra ja les entrades a través del web benicarló.org o de forma presencial al MUCLE, Ajuntament de Benicarló. El 21 de juny, Benicarló estrena una nova cursa popular, la 5K-10K Sastre Ferrando. Una prova accessible i participativa, amb un recorregut urbà pels carrers més emblemàtics de la ciutat. Els campions d'Espanya, Cristina Ferrando i Alexis Sastre, apadrinen esta cursa que vol inspirar les noves generacions i fomentar l'esport per a totes les edats. El dissabte 21 de juny tens una cita amb l'esport. Inscripcions obertes a hjcrono.es. Ajuntament de Benicarló.
Radio Benicarló, som la teua veu.
A Veus de Casa, un passeig per la història.
Arriba un moment de donar este passeig per la història que ja trobàvem tan a faltar en tantes falles, amb tanta festa. No hem tingut ocasió i ja tenim a l'altra banda del telèfon, avui sí, a Joan Ferreres i nos benvingut.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i prenent el sol.
Quina meravella. I des d'esta terrasseta on imagino que estaràs prenent el sol, on ens n'anem avui?
Bueno, avui ens anarem a l'època moderna. Uh-huh. I concretament, que n'havíem parlat estos dies atrás, d'un fenomen que es va produir i que, a més, és un fenomen que s'ha anat reproduint més vegades, que és la famosa pesta, no?
Vale.
En aquesta època se va produir la pesta bubònica.
Molt bé, una pandèmia, no?, que nosaltres tenim molt present de la Covid, però entenc que això també es va viure, pues, com una pandèmia. Així que conta'ns exactament què és el que va ser, posar-se en context.
Sí, bueno, realment la pandèmia darrere que vam tindre del Covid és una derivació d'una bactèria bastant semblant, no? Bueno, la pesta bubònica va ser una malaltia contagiosa que es va manifestar, que es manifestava amb la gent que l'agafava amb una mena de bubons, que diem, o d'unes bombolles que sortien a la pell i que duraves pràcticament una setmana. Qui agafava això i ho agafava, diríem, de manera forta, es moria ràpidament, no? De fet, si busquem l'origen, és una inflamació de caràcter bacterià molt greu. És una bactèria que es diu Yersinia pestis i que es manifestava de dues formes, que va ser l'antiga, diríem, que és la pesta negra, que es deia, que és la inflamació dels ganglis limfàtics, i és la pesta negra i la pesta bubònica, que són dos variants molt paregudes, no? Però després hi ha una altra, que aquesta tampoc es va aïllar, que va continuar existint i que se manifesta després, que és la inflamació dels pulmons. I aquesta és el que s'anomena pesta pneumònica, que de fet és el Covid, no? Uh-huh. I que els metges normalment l'anomenen septicèmia.
Molt bé, aquesta pesta bubònica de la que venim a parlar avui, conta'ns què va ser exactament, com es va propagar?
Bueno, aquesta concretament se va propagar, va sorgir a València i segurament, pel que històricament s'han trobat, que va ser a través d'uns vaixells que portaven diferents càrregues de llocs d'Àfrica i d'Orient. Exactament, no se sap, però normalment la major part de les pestes que estan ben estudiades solen venir més de l'Orient. Concretament va sortir al port de València, no? I llavors a través dels sacs i de les càrregues que portaven apareixien, venien rates. Aquestes rates portaven unes puces i s'anaven transmetent després, pues, als gats, als gossos, etc., i acabaven arribant a la població, no? Evidentment, en aquesta pesta bubònica que es va manifestar plenament, diríem, l'any 48, les condicions tampoc no eren gens favorables. L'any 48 va començar a València i Catalunya i tota la part aquesta més oriental de la península, la famosa guerra, no? Diríem, guerra dels segadors. Clar, totes les morts, la destrucció, les rates que campaven al seu aire, la fam i els mateixos morts, que de vegades no sabien ni on enterrar-los, es quedaven pel carrer o a qualsevol lloc, acabaven portant, pues, aquesta malaltia, que a més la va agafar molta gent, i després ja parlarem de dades concretes. De fet, esta es diu que l'origen està en Mongòlia, no?, i que els brots se van passant a través de la ruta, diríem, de la seda, o bé a través dels vaixells.
Clar, perquè comentaves, va contagiar-se moltíssima gent, imagino que de manera indiscriminada, no? Va hi haure grups socials que es van veure més afectats per aquesta malaltia?
Bueno, els grups socials van ser els que més van patir els desastres, diríem, de la guerra, no? però en general afectava tota la població, perquè quan arribava a un poble hi havia gent que no hi participava absolutament en res de la guerra, i però que si t'havien gats o havien rates o el que fos, doncs s'acabava propagant, no? De fet, tenim un seguit d'antecedents, no?, històrics. Vull dir, l'origen, per diríem, d'aquestes pestes negres veia en el segle VI, el que es diu la pesta de Justinià, no?, famosa, que es va produir a Constantinople, que també va vindre cap a Occident, i que està valorada o quantificada en més de 50 milions de gent morta, no? Després hi va vindre aquesta pesta negra, que per el que n'han parlat alguna vegada, es va manifestar a Europa entre 1347 i 48, i aquesta concretament que estem parlant ara, que és una variant de la pesta negra, que és la pesta bubònica. Se li diu diferent, però en el fons era, la qüestió era semblant a la pesta negra, és perquè la gent s'anava a posar negra i també al poc d'una setmana això, evidentment, se moria. I la bubònica era una cosa semblant. I menys més se va manifestar, o la van agafar la gent aquí, entre el 1647 i 1653.
I com va afectar exactament aquí al Maestrat? Hi ha dades concretes sobre la seva incidència?
Sí, sí, aquí al Maestrat, bueno, les dades que tenim respecte a la negra són una mica més difícils, perquè no tenim la població concreta de l'any 48. Tenim dades de 1330 i 1363. I, per tant, la valoració no la podem fer exactament, però bé. En cas de Traiguera, està comptabilitzat entre un 21% de la gent que es va morir, a Benicarló un 14%, i segurament de vegades perquè estaven les muralles i era tancar les portes i no deixaven entrar ningú, perquè un dels elements era el contagi que venia de gent de fora, no? Quan hi havia un avís de que hi havia aquestes pestes, el primer que feien els que vigilaven els portals de muralla era no deixar entrar ningú. Yeah. I en el cas de Vinaròs també un 10%. Això segons aquestes dades que tenim de l'edat mitjana. Però a l'època de la bubònica va ser encara més fort. Segurament perquè hi havia un altre tipus d'armes, doncs ja tombaven les muralles, els portals ja eren més difícils de controlar. I en el cas, per exemple, de Traiguera, en la pesta bubònica hi havia 600 cases, i com la volien reforçar i posar muralles més fortes a la ciutat, van acabar tombant-les i van quedar 200, i la gent, a més, va fugir, no?, que era una de les solucions. En el Regne de València, en aquella època, la pesta bubònica van morir més de 30.000 persones, i a molts pobles, com no cabien al cementeri, els posaven a un fossa nou, és a dir, el fossa de la pesta. En el cas de Traiguera, per exemple, i Canet, sabem exactament a quin lloc del poble està el fossa de la pesta bubònica, no? A Benicarló va morir aproximadament un 39-40%. A Traiguera, que està comptabilitzat també, un 33%, i a Vinaròs el 44% de la gent. Per tant, se va passar, en el cas de Benicarló, no?, de 304 famílies a 187. Per tant, realment se va morir molta gent. També hi havia un problema, i és que als llocs emmurallats la contaminació, la propagació de la malaltia era més fàcil, perquè la gent estava més apretada, estava més junta. Uh-huh. I llavors, clar, tenien que buscar solucions en aquestes qüestions.
I quines mesures van ser les que es van adoptar per intentar frenar aquesta propagació de la malaltia?
Bueno, les mesures fonamentals van ser allunyar-se del lloc. Vull dir, la gent, com veia que la casa del costat l'agafava, o els veïns, o els familiars, el primer que feia és anar-se'n al camp, i està en una caseta de camp aïllat i espavilar-se per allà fins que sabia amb seguretat que allò passava, no? També hi havia un problema, que de vegades molta gent se n'anava a un altre poble, se n'anava a un lloc que no n'havia, però ja estaven infectats i llavors eren els transmissors, perquè, clar, no ho sabien. Vull dir, no és com ara, que et pots fer un test i ho saps si la tens o no, però en aquella època no. Però, bueno, les mesures fonamentals van ser, bàsicament, de caràcter higiènic, no?
Clar. I perquè no hi havia ningú tipus de tractament o remei, no?, en aquell moment per a curar-lo?
Exacte. No havia cap tractament. Com el cas de l'actualitat, no sé, podem parlar de vacunes o que són preventives o antibiòtics que poden solucionar el problema, sí. Després d'agafar-la, en aquella època no existia absolutament res de res. Vull dir, la gent quan l'agafava doncs, s'encomanava Déu i res més. Vull dir, no havia cap solució.
Que comentaves que la higiene, no? La falta d'higiene pues, jugava un paper important en aquesta propagació.
Sí, bueno, de fet, la higiene, a més, és un fenomen que bueno, nosaltres que hem viscut fa molt pocs sí. anys, del 20 al 23, la pandèmia, vam veure que també era una qüestió. Anàvem a comprar, arribàvem a casa, i el primer que fem és rentar-me les mans, netejar-nos els peus, netejar totes les verdures, bueno, vull dir, i és aquesta idea d'higiene, igual que quan és l'altre tipus de bacteri, que és pulmonar, llavors l'altra qüestió és tapar-se la boca, que això és una cosa que vam aprendre ja de la grip de l'any 48, que en van haver també moltíssims morts, no? Aquí, per exemple, no sé, el cas de Sant Jordi, que ho tinc comptabilitzat, que es morien aproximadament doncs, uns 15 o 20 veïns a l'any, doncs en aquella grip del 18 se'n van morir 40, se'n van morir més del doble, no? O el còlera que va haver l'any 1885 per tot el Maestre, bueno, per tot arreu, no? Mm-hmm. Que es moria també moltíssima gent. I, a més, era també com una mena de pesta, no? Que era una cosa concentrada, que agafava la gent de sorpresa, que és un altre dels fenòmens. I en el cas de Sant Jordi, en el mes de setembre, se van morir 90 persones, que era quasi bé el 5% de la població, no?
I arrel... Sí, no, te volia preguntar si arrel de tot això es feien avanços o hi havia canvis a nivell de salut pública, a nivell de medicina, que, bueno, que derivaven d'aquelles experiències.
Sí, sí, no de l'època medieval, però després ja de l'època moderna, i especialment el segle XIX i XX, hi ha tractats de com forma solucionat el tema del còlera, el tema de la grip, que és una malaltia també pulmonar, o, bueno, com hem vist darrerament en el Covid, no? Vull dir, hi ha una sèrie de tractats i hi ha, bueno, qüestions, bàsicament, com mentre no havia vacunes i d'això, i antibiòtics, pues era la qüestió de protegir-se, no? L'element respiratori, topar-se la boca, l'higiene que hem dit abans, l'aïllar-se uns dels altres, conforme passava ara amb el Covid als hospitals, molta gent se va quedar allà tancada i va dir no surto de casa perquè si no contaminaré la meva família, no? Mm-hmm. Per tant, en tot això sí que ha hagut un munt de lliçons. No? Per exemple, en el cas de la pandèmia, Espanya la va agafar 14 milions, la va agafar el 30% de la població i es van morir 121.000 persones, per tant, quasi bé el 0,30% de la població. I el món la van agafar 693 milions i se van morir 6,9 milions. Vull dir, no era allà dels 50 milions de l'època medieval, però déu-n'hi-do, no? Bueno, sí que m'he pres lliçons, però no les hem acabat d'aprendre totes, no? Perquè al final ens acaba sempre agafant, bueno, històricament, però darrerament també, desprevenguts. Per exemple, perquè en el cas de la darrera pandèmia pues no teníem les vacunes adequades i vam haver d'estar esperant i bueno, hi havia un concurs de vacunes a veure qui la feia la més bona.
Sí.
Sempre s'ha mort molta gent. Bueno, això que estic dient, morir-se ara al món 7 milions de persones o aquí a Espanya morir-se més de 120.000 és una gran bestiesa, no? I després hi ha una altra cosa que és curiosa, que és que normalment, sempre que hi ha aquestes qüestions, sempre s'acaba culpabilitzant algú, no? Uh-huh. I això ha vingut, com nosaltres, això ha vingut de no sé què, de Xina i tal. Però és que a l'època medieval, quasi totes les grans pestes que van haver, quasi totes estan identificades, que a vegades la millor no és cert, no? Cap a Mongòlia, cap a Xina, etcètera, que venen d'Orient, no? I bueno, la veritat és que és un perill perquè hi ha qüestions, vull dir, totes aquestes bacteris i els tenen aïllats i algú els podia utilitzar, vull dir, podria ser un sistema d'extermini massiu al món. Vull dir, són realment mortífers i molts que no estiguin la gent preparada, doncs pot passar de tot, no?
I en aquell moment, com es comunicava la informació sobre la malaltia en aquella època? Com es donava la informació del que la gent havia de fer, el que no, com estaven les coses i demés? Perquè ara, en comparació amb la Covid, bueno, els mitjans de comunicació i demés, pues, evidentment estan super...
Sí.
Tot era, el món està a l'abast, era... però abans com era?
Sí, es comunicaven, però evidentment era d'una manera més lenta, però era senzillament... Pues, hi ha missatgers des d'un lloc on estaven les malalties, concretament aquesta que estem parlant ara, de la pesta bubònica, va començar a València, se van avisant els diferents pobles del nord. Aquí es va greujar més perquè quan va arribar la invasió de les tropes catalanes i franceses a Traiguera i Vinaròs va ser quan el contagi va ser brutal. Però el més curiós és que només estava a València, vull dir, a Catalunya, aquesta pesta bubònica no havia arribat.
Oh.
Però tots els soldats, i sobretot en els, quan assaltaven els pobles i robaven coses, i sobretot roba, que van robar, igual a Benicarló, que Vinaròs, que Peníscola, etc., quan se la van emportar com a botí de guerra a Tortosa, aquella roba va ser la que va contaminar Tortosa i d'allí va passar tot a Catalunya.
Wow.
Vull dir que a vegades coses que no, evidentment ho ignoraven perquè ells estaven acostumats a fer la guerra i fer un botí, no? Pues el botí de guerra va ser exactament, i se culpa concretament pues, el general, el militar que va, que va portar els soldats aquí i que després se van retirar cap a Tortosa, no? I sobre això, una anècdota curiosa, i és que un dia vaig anar a una exposició, i sí, era una exposició sobre l'edat mitjana, I curiosament havia un cartell i dia: "Vols saber quin olor feia la pesta negra?"
Wow.
I havia un frasco allí, t'arrimaves i et oloraves. Bueno, la veritat és que no vaig estar pensant un bon rato. A veure si encara la liarem. Però no, era, suposo que algú... Era pues, una olor com si ensumesses en un fossar, com si ensumesses en un cementeri, alguna fossa, alguna cosa, era una olor així humida i tal, però no tenia res. Però és veritat que el virus i el bacteri de la pesta negra està allà i es pot. I a dins, per exemple, a la catedral de Tortosa hi ha diverses tombes de gent important de Tortosa que es va morir la pesta negra, i com eren capellans o eren senyors o canonges o importants, estan enterrats dins a la catedral i es van morir la pesta negra, vull dir que allà són.
Molt bé, molt bé. I quines lliçons històriques podem extraure d'aquest episodi?
Bueno, la lliçó històrica és una mica això que també comentava abans,
sí,
que sempre ens agafa desprevenguts, que, bueno, que ara vivim una etapa, diríem, de més ciència, no? Més saviesa, sobretot en el tema de les vacunes, però bueno, ja hem vist en la darrera que les vacunes no es va haver d'esperar que les busquessin, no? Perquè no les tenia. Després que els antibiòtics ajuden moltíssim perquè poden pal·liar els efectes d'un tipus d'infecció tan pulmonar. Bueno, ara mateix el Papa, no?, ha estat una infecció pneumònica que no era tipus pesta, però que bastant s'assemblava, no? I que amb els antibiòtics i amb un tractament se pot solucionar, no? Però són malalties greus i malalties que, quan agafen desprevingut, doncs poden ser d'un extrem de matança massiva, no? Com hem vist, com ha passat recentment i tenim la memòria tots.
Molt bé, Joan, ja per acabar, qui tinga més curiositat al respecte, qui s'hagi quedat amb ganes de més, quines fonts documentals o quina bibliografia recomanaries per aprofundir en aquest tema?
Sí, bueno, centrem-nos en el Maestrat, que hem parlat més, hi ha diversos llibres. Un és de Manuel Grau Montserrat, que es va publicar l'any 70, que es diu La pesta negra a Morella, que també va ser... I està, sobretot hi ha una descripció de com la gent anava a fer-se els testaments, que són realment els documents que queden, no? I que molts no acabaven el testament perquè el dia següent s'havien mort o coses d'aquest tipus, no? Hi ha un altre llibre molt interessant que explica això que deia jo de Tortosa, que és de Joan Hilari Muñoz Sebastià, un company molt jove que fa poc que ens ha deixat pobre, que és l'evolució demogràfica de Tortosa i la pesta negra l'any 1650. I allà es descriuen tots els detalls de conforme la van portar els soldats que havien vingut aquí a lluitar al Maestrat. I respecte a Traiguera i els pobles d'ahir del voltant, hi ha un llibre meu, que és del 2005, que és Naixement d'una vila.
Perfecte, Joan, pues ahí queden les recomanacions d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies. Tornem al Benicarlo del segle XXI, no? Tornem al nostre temps i sols queda donar-te les gràcies i despedir-te fins la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Veus de casa, amb Anna Álvarez. No et perdes la temporada de teatre de Benicarló per a esta primavera. Tenim 6 espectacles de primer nivell, amb històries plenes d'humor, reflexió i emoció. Teatre visual, titelles per a adults, música barroca i un espectacle dedicat als grans èxits d'Eurovisió t'esperen a l'Auditori Pedro Mercader. Compra ja les entrades a través del web benicarlo.org o de forma presencial al MUCLE, Ajuntament de Benicarlo. La millor energia del gospel arriba a Benicarló esta Setmana Santa. El grup Gospel Factory ens porta un espectacle vibrant i ple d'emoció. Un cor professional amb cantants de més de 20 països que ha conquerit escenaris de tot el món. Dissabte, 19 d'abril a les 7 de la tarda a l'Auditori Pedro Mercader. Entrades a 5 euros a partir de l'1 d'abril a benicarló.org. Ajuntament de Benicarló. Format, un programa de formació per a persones en situació d'atur o que volen millorar la seva ocupació. Si busques treball o vols millorar les teues competències, aprofita els cursos que Format posa a la teua disposició. Trobareu tota la informació a l'Oficina de Desenvolupament Local, al carrer de César Cataldo, número 2. Les places són limitades. Ajuntament de Benicarló.
Fins aquí el Veus de Casa d'avui dimarts, dia 25 de març. Moltes gràcies, com sempre, per haver-nos estat escoltant, per haver-nos triat a nosaltres. Gràcies també als col·laboradors i les col·laboradores que han passat avui pels nostres estudis i a Joan Peiró i Clàudia Cozar, també els seus companys aquí a Ràdio Benicarló. Demà, recordem, tindrem tertúlia política on farem el balanç de les falles de Benicarló 2025, així que tindrem els nostres polítics demà, com sempre, a les 11, que tornarem amb més històries i més actualitat. Adeu, amics.
Ràdio Benicarló, som la teua veu.